Molt bon dia, Sabadell, són les 8.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz.
La política municipal encara a la segona part del mandat. L'alcaldessa Marta Ferrés ha apuntat aquests dies que ara arriba el torn de començar a executar els projectes que s'han planificat durant els primers temps. Però com ho viuen els partits polítics que formen part del consistori? És un exercici que farem avui al Notícies Matí, escoltant els portaveus dels 7 grups municipals. Els del govern celebren els passos que s'han fet durant aquests 24 mesos, mentre que l'oposició lamenta que la majoria absoluta dona massa tranquil·litat al govern i poc marge de maniobra a l'oposició. És un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dimecres 18 de juny que compartim amb la Rocío García al control tècnic.
Titulars.
I en una trobada amb 1.500 accionistes, els directius de Banc Sabadell han apuntat que creuen que hi ha una alta possibilitat que el BBVA acabi desistint de l'OPA. Però això sí, tot dependrà de la determinació del Consell de Ministres. De totes maneres, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, apunta que encara queden alguns capítols del serial.
Quedan todavía tres capítulos, ¿no? Por acabar de esta historia televisiva, ¿no? Un capítulo que es qué va a decir el gobierno, otro capítulo que va a decir el BBVA, otro capítulo qué va a pasar con este tema del TSB y después ya, entonces es cuando tengamos todo eso, es cuando se abre, por decirlo así, el último capítulo, que es el del periodo de aceptación o de no aceptación de la OPA por parte de los accionistas.
Ara mateix la decisió és al Consell de Ministres i Oliu apunta que podria decidir-se el dia 24 de juny, és a dir, el dia de Sant Joan. I la companyia d'Aigües de Sabadell reprèn les obres de canalització per connectar els pous i les mines del Ripoll amb la futura potabilitzadora de Sant Pau de Riu-Sec. Els treballs s'estan concentrant a l'entorn del carrer Vilarrúbies i la rotonda dels agents comercials. I aquest dimecres també us parlarem del Fòrum de Tecnologies i Innovació que arrenca Can Roqueta. Us detallarem els 8 municipis del Vallès Occidental, l'Oriental i el Baix Llobregat, que han enviat una carta a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per demanar que les freqüències de la línia R8 de Rodalies millorin i passin de trens cada hora a trens cada mitja hora. I en esports, David Movilla no serà l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell la pròxima temporada. El club ha decidit no renovar-lo, tot i haver assolit l'ascens de categoria. En els pròxims dies, el club ha de donar a conèixer qui serà el nou encarregat de la banqueta arlequinada. Ferran Costa és el més ben posicionat per assumir aquesta responsabilitat, però a les travesses hi ha altres noms, com per exemple el de Miguel Álvarez.
Notícies Matí. Els serveis.
Plana de serveis que ens atem, com sempre, fixant-nos en la previsió meteorològica. Com serà el dia d'avui? Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, un dimecres de temps completament estiuenc, amb molta calor i molta xafogor. A hores d'ara, amb alguns núvols que s'escampen per la Catalunya central o el Prepirineu, també pel sud de Tarragona, cap a la banda de l'Ebre, i aquesta tarda, si de casa amb alguna gotellada al voltant del Berguedà, de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona o a la comarca del Lluçanès. Estarem parlant també d'aquest ambient molt i molt xafogós arran de mar, amb unes temperatures que ja diem aquesta tarda no han de variar gaire, per tant, encara per sobre dels 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. Ho anirem seguint a la xarxa.
I anem a la mobilitat. La R4 registra retards que poden superar els 20 minuts per l'avaria d'un tren a l'estació de la Granada, segons informa Renfe. Els trens afectats són els que tenen origen a Sant Vicenç de Calders. D'altra banda, una incidència a la infraestructura a les proximitats de l'estació de Vilaseca afecta la circulació de les línies R14, R15 i R16. I les carreteres, Carla Boigas és del RAC, bon dia.
Bon dia. Retencions d'hora punta als accessos de Barcelona. L'ús de la Trinitat es formen cues tant d'entrada com de sortida per la C58, la B20 i la Ronda Litoral. També l'antitud a la C31 a Badalona i al Baix Llobregat a la C32 entre la Vall Sant Boi. També l'autovia 2 i la B23 des dels punts de Sant Andreu de la Barca i des del Papiol fins a Sant Feliu. Hi ha afectacions també a la C16 als túnels i al Vallès a la P7 entre Cerdanyola i Barberà en direcció nord i des de Santa Perpètua cap al sud, com també a la C58 entre Terrassa i Sant Quirze i a la C50 al punt de Caldes, també en direcció a la P7. Pel que fa a les rondes de Barcelona, es formen els embussos habituals a les dues vies en direcció a Llobregat des dels flancs de Nou Barris i del Fòrum. És tot des del RAC, bon dia.
5 minuts clavats passant del punt de les 8 del matí, 2 anys després de la constitució de l'actual ple municipal, hem preguntat a les formacions locals quin balanç fan d'aquest mandat i què esperen dels pròxims 2 anys fins a les eleccions municipals de 2027. Us repassem amb aquest informe de l'Helena Molist i el Pere Gallifa.
Des del Partit dels Socialistes, el portaveu Eloi Cortés fa un balanç molt positiu del seu segon mandat, en el qual ostenten una majoria absoluta ampliada amb els dos regidors de Junts. Per acabar el mandat bé, creu que cal donar gas a fons perquè alguns projectes anunciats avancin tràmits i explicar millor la iniciativa Sabadell Centre de Cultura i les promocions d'habitatge públic.
Anar concretant i poder explicar molt millor alguns dels projectes emblemàtics del mandat, com és, per exemple, el nou museu de la ciutat, no? Que tenen molta cuina interna i esperem aviat doncs, poder-lo explicar a la ciutadania, a banda de poder fer realitat tots aquells projectes d'habitatge que ara que hi haurà finançament, doncs esperem que per fi sigui una realitat.
L'oposició és més crítica amb el govern, començant pel grup que va treure més vots. Esquerra consideren que la majoria dona massa tranquil·litat al govern i que no tenen ambició. Gabriel Fernández n'és el portaveu.
Del punt de vista de la feina nostra, satisfets i, evidentment, no, el govern creiem que està en aquesta tranquil·litat d'aquesta majoria absoluta, i això fa que vegi que no hi ha ambició. No hi ha una ambició per anar a solucionar els problemes reals de la gent.
A més, també creuen que hi ha massa projectes aparador, diuen que no transformen realment la vida de les persones.
Aquesta és una crítica semblant a la que fa la Crida per Sabadell a través del seu portaveu Oriol Rifé, que diu que des del 2023 es governa a cop de titular.
Un govern doncs, que veiem que està governant a cop de titular, que ens deixa moltes fotografies, moltes promeses, però a l'hora de la veritat doncs, veiem poca execució, veiem poc projecte de ciutat, no? Veiem en exemples molt diversos, com per exemple el Museu del Gas o la Casa Grau, que són projectes bolets que no responen a una estructura i a un pensament global de la ciutat.
Els anticapitalistes creuen que falten propostes que resolguin els problemes reals de la ciutadania, com l'accés a l'habitatge o com fer front a la crisi climàtica.
Per a Junts, la seva coalició amb el PSC està sent molt positiva i el seu portaveu Lluís Matas creu que el full de ruta és clar.
I nosaltres estem molt satisfets d'haver generat doncs, aquesta ciutat amb aquestes dades positives al voltant de l'economia, al voltant de l'ocupació, de cada vegada hi ha més empreses, el PIB va creixent i, per tant, doncs, també treure una mica pit de tot allò que hem fet.
Abans d'acabar el mandat, confessa que li agradaria veure en marxa el superaparcament soterrat del centre, la dinamització comercial de l'Eix Macià o el museu sobre la història tèxtil de la ciutat a la plaça del Gas.
Des de Sabadell en Comú Podem també troben a faltar un projecte clar de ciutat i bategen l'actual executiu com el govern dels incompliments. Joan Mena, portaveu.
Aprovem mocions al ple amb discursos de donar suport a mesures que anem d'alguna manera proposant per part de Sabadell en Comú Podem, però després no li veiem recorregut, no? Per tant, a partir d'ara també des d'en Comú Podem farem una reflexió i per tant parlarem també amb el govern perquè creiem que les mocions, si s'aproven al ple, ha de ser obligació del govern a complir-les.
Des del seu punt de vista, falten tres estratègies. Un full de ruta per aprofitar les oportunitats industrials, el pla d'habitatge i combatre les desigualtats entre barris i ciutadans.
Per part de l'extrema dreta, la portaveu de Vox, Núria Acacio, considera que amb la majoria absoluta ampliada, l'oposició només pot queixar-se.
Vemos esta mayoría absoluta del PSC, vemos la irrelevancia absoluta de Junts, que baila el son que le marca el PSC, con lo cual, pues bueno, el resto de la oposición, pues al fin y al cabo nos queda el derecho al pataleo.
Diu que continuaran portant al ple demandes veïnals i que li agradaria veure encara més polítiques de seguretat.
I el Partit Popular qualifica el mandat actual com el dels impostos. Cuca Santos és la portaveu.
Estos dos años de mandato de parálisis, yo lo que remarcaría es un impuestazo, es lo que y el 18% más de impuestos y la nueva tasa de basura, es una de las cosas que más ha marcado estos dos años.
Sobre els dos anys que queden per acabar el mandat, Santos espera que hi hagi més inversions en seguretat i més policia de proximitat.
Anem a d'altres qüestions en format més breu. I comencem encara per la política. Sessió de control avui al Congrés, que es preveu molt tensa per Pedro Sánchez. El president del govern compareixerà a les 9 del matí per primera vegada a la cambra després de l'escàndol al voltant de Santos Cerdán i haurà de respondre a Alberto Núñez Feijóo del Partit Popular, a Santiago Abascal de Vox i a Gabriel Rufián d'Esquerra, una sessió que arriba després de la polèmica entre els socialistes i la resta de forces que han evitat la compareixença aquest mateix dijous de Pedro Sánchez, el president del govern, donant explicacions sobre el cas Cerdán el dimecres 9 de juliol. I d'altra banda, Donald Trump ha amenaçat aquest dimarts amb matar el líder suprem del règim de l'Iran, l'ayatolà Ali Khamenei, enmig de l'enfrontament del país de l'Orient Mitjà que manté amb Israel amb l'intercanvi de missils i de víctimes a cada bàndol. Aquest enfrontament és paral·lel a les negociacions dels Estats Units amb l'Iran per definir l'estatus nuclear del règim islamista, un estatus que el president nord-americà no vol que inclogui l'arma atòmica. De fet, en una publicació a la xarxa social Truth Social, Trump ha escrit que sabem exactament on s'amaga l'anomenat líder suprem. És un objectiu fàcil, però està següellà. No li traurem, almenys ara per ara no, però no volem missils contra civils o soldats americans. I d'altra banda, els joves de fins a 35 anys que vulguin adquirir un habitatge podran sol·licitar un préstec de l'Institut de Crèdit Oficial per finançar l'entrada per valor del 20% del pis a partir del 30 de juny. Els préstecs tindran un topall màxim de 50.000 euros i el 80% restant anirà a càrrec de 8 entitats financeres. Els seus destinataris no pagaran interessos i tornaran a aquesta quantitat un cop hagin amortitzat la hipoteca amb un termini màxim de carència de 30 anys. Des d'aleshores disposaran de 5 anys més per retornar el préstec. Per la seva banda, els habitatges comprats mitjançant aquesta fórmula passaran a ser de protecció oficial de forma permanent. El govern preveu destinar 500 milions d'euros a aquest programa fins al 2029 a raó d'uns 100 milions anuals. I us hem explicat també en començar les obres de canalització per connectar els pous i les mines del riu Ripoll amb la futura potabilitzadora de la Serra d'en Camaró han entrat a la recta final. Els treballs s'han reprès aquesta setmana després d'uns mesos aturats per una troballa insòlita al febrer, quan es van localitzar restes òssies humanes procedents de l'antic cementiri del Taulí, ubicat entre els carrers Vilarrúbies, Bofill i la plaça Taulí. Ens ho explica la Núria García.
Des de fa més d'un any, la ciutat s'ha anat aixecant a trams per tal de poder tirar endavant una de les accions incloses en l'estratègia Sabadell Aigua Circular, que pretén avançar en la resiliència hídrica de la ciutat. Es tracta de les obres de canalització que han de permetre unir la potabilitzadora que s'està construint al barri de la Serra d'en Camaró amb les mines i pous que hi ha al Ripoll, una actuació que és a punt de finalitzar i que aquesta setmana s'ha pogut reactivar. Lluís Jordan és el director general d'Aigua Sabadell.
Ja només queda aquests pocs metres entre Vilarrúbies i Gran Via per deixar connectades les aigües freàtiques de les mines i pous del riu Ripoll amb la nova potabilitzadora que estem construint a Serra d'en Camaró. Aquesta important obra de més de 2.500 metres i que ha durat al llarg de més d'un any permetrà que depenguem cada vegada menys de l'aigua dels embassaments i podem aprofitar cada vegada millor els recursos locals de Sabadell.
Els treballs s'han allargat més del previst perquè al febrer, de forma totalment accidental, quan s'estava fent la rasa per on va la canonada, van aparèixer unes restes òssies humanes. Les obres es van aturar en aquell moment per tal de poder procedir a les excavacions arqueològiques que han permès determinar, tal com us avançava fa uns dies Ràdio Sabadell, la localització exacta de l'antic cementiri del Taulí. Així ho explicava Jordi Roig, de l'empresa Arrago Arqueologia.
Però no se sabia massa exactitud la seva localització. De manera que va ser una sorpresa. En aquest espai, tota aquesta llargada de la rasa, van aparèixer pràcticament unes 48 tombes, sepultures, que s'anaven cap a les dues bandes de la rasa, cap als dos costats del carrer, indicant que el cementiri era més extens.
La setmana passada es van presentar els resultats preliminars de la investigació i ara quedarà pendent inventariar tot el que s'ha trobat en aquest emplaçament.
Notícies Matí.
Obrim ara a plana econòmica. Us ho hem destacat també en començar. Els directius de Banc Sabadell creuen que hi ha una alta possibilitat que el BBVA acabi desistint de l'OPA. Ho han explicat tant el president Josep Oliu com el conseller delegat del Sabadell, César González Bueno, en una trobada virtual amb 1.500 accionistes en què han respost a una seixantena de preguntes. Oliu ha parlat sobre les ofertes que han rebut per la filial del TCB i ha defensat que és important analitzar amb professionalitat si hi ha alguna que valgui la pena. En aquest sentit, ha tornat a posar damunt la taula que ara per ara l'OPA del BBVA sobre Banc Sabadell no va per bon camí i no és, per Oliu, una bona oferta econòmica.
Que aceptáramos que nos diesen 4 pesetas por un duro, que de los de antes os acordaréis, ¿no? O duros o 4 pesetas, pues no acaba de ser bueno. Entonces, bueno, ya veremos cómo va a ser el tema final de la OPA, pero tal como está hoy, pues si no hay un aumento de valor, obviamente esta OPA está descarrilada. Bueno, hoy está descarrilada, podría volver al carril, pero hoy por hoy no está carrilada.
Per això, Oliu ha donat per fet que el BBVA millorarà l'oferta i, d'altra banda, el conseller delegat César González Bueno ha apuntat que, previsiblement, s'acabarà fent enrere l'entitat financera basca i ho farà per les condicions que preveu que puguin imposar des del govern espanyol.
Creemos que hay una posibilidad muy alta de que el BBVA desista. Hasta ahora no ha tenido ninguna oportunidad para hacerlo, porque la única que podría haber sido es la de la CNMC, pero no lo fue porque fueron las medidas propuestas por el BBVA, no las impuestas por la CNMC, que no hizo ninguna imposición, y por lo tanto, cuando hay una oferta pública de adquisición, tú solo puedes renunciar cuando hay un hecho sobrevenido, y no ha habido ninguno.
El Sabadell ha fet la trobada amb els accionistes dies abans que el govern espanyol decideixi si imposa més condicions. Al límit perquè l'executiu digui la seva venda el pròxim divendres 27 de juny, però Oliu ha pronosticat que el Consell de Ministres dirà la seva sobre l'OPA el pròxim dimarts 24. I d'altra banda, Sabadell es converteix avui en l'epicentre de la innovació sanitària. Aquest matí a 9:45 arrenca la 12a edició del Fòrum de Tecnologies i Innovació, on guanya el focus s'ha posat sobre la tecnologia aplicada a la salut, amb l'argument que és un àmbit estratègic per al desenvolupament social i econòmic. I és justament per aquest motiu que el tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Lluís Matas, creu que Sabadell és un exemple clar d'una ciutat que aposta per aquest sector tenint en compte tots els vessants.
Però no només parlarem de tecnologia, també parlarem de valors, parlarem de sostenibilitat, d'accessibilitat i d'eficiència i inclusió. De fet, des de Sabadell, l'aposta per aquest sector és evident amb el campus de la Ciència de la Vida i la Salut, que serà molt més que un espai físic. Es tracta d'un projecte estratègic que permetrà posicionar la ciutat com a pol d'innovació sanitària de referència al país.
La jornada comptarà amb taules rodones, espais de networking per donar a conèixer públicament els respectius projectes i entrevistes ràpides. Canviem de registre. Aquest cap de setmana arrenca de forma oficial l'estiu i la Diputació de Barcelona activa avui el Pla d'Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals. Un operatiu que compta amb un centenar de professionals i la col·laboració de 126 agrupacions de defensa forestal d'ADEFES, també les de Sabadell. L'ens territorial cobrirà més de 615.000 hectàrees a través d'una injecció de gairebé 2,5 milions d'euros. Tot i això, a Sabadell ja hi ha hagut el primer incident, una crema de matolls aquest dilluns a la tarda, que ha afectat prop de 200 metres quadrats a Castellarnau entre les vies del tren i l'aparcament de l'antic baixador. Els primers en arribar al lloc dels fets han estat justament l'ADEFA i Jordi Gil, el seu cap operatiu a Sabadell, ha advertit que aquest tipus d'incendi estan a l'ordre del dia actualment.
Aquest any estan desbocats per tot que ha plogut aquests darrers mesos i ara que no es preveu pluja, tot aquell combustible, tots aquests matolls fins està molt sec i això fa que, sobretot per Sant Joan o per qualsevol vorilla o així, pugui començar un incendi.
Tot plegat en un estiu que es preveu complex i en què l'Agrupació de Defensa Forestal Local compta amb 30 voluntaris i a hores d'ara no en pot incorporar més perquè cal una formació per poder actuar. Per tant, Gil augura que el que els tocarà fer és dedicar-hi més hores.
El que el més reforç serà que cada voluntari haurà de destinar més hores del que seria normal o del que han destinat altres anys. Per quan hi hagi un incendi, doncs, ser presents al territori o, si és molt gran, doncs, activar-nos i donar suport a bombers a la seva extinció.
El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals es posa en marxa avui i estarà actiu fins al 31 d'agost. Passant 3 minuts d'un quart de 9 del matí, un altre dels temes relacionats amb l'estiu, en aquest cas, és el sol. I en salut expliquem que augmenta el nombre de persones diagnosticades amb càncer de pell al Parc Taulí. El doctor Rivera, de l'Hospital Sabadellenc, explica per què hi ha aquest increment.
Augmentarà segur perquè està augmentant. Dos, perquè la població viurà més. Tres, perquè... per exemple, el tema de la capa d'ozó, i l'atmosfera filtra la radiació ultraviolada que ens arriba del sol. Si no la filtra prou, hi ha tipus de radiació, la més cancerígena, que és l'ultravioleta B, penetrarà més, n'arribarà més.
Un altre dels motius que apunta el doctor Rivera és el canvi d'hàbits dels últims 20 anys, on hem passat a ser una cultura de sol i platja. Precisament quan ens anem a banyar durant els mesos d'estiu és quan es viuen més negligències envers l'exposició al raig ultravioleta del sol. El doctor Rivera alerta que prendre el sol, per molt que ens pugui agradar estèticament, malmet la nostra salut.
Estar morè significa, és a dir, estèticament pot ser, bueno, desitjable, però el moré, posar-se moré és un mecanisme de defensa de la pell quan se sent agredida. És a dir, la pell no es posa moreno per posar-nos guapos, es posa moreno perquè s'està defensant.
El dermatòleg apunta que el més important és protegir la pell del sol amb roba, cal evitar que els raigs penetrin a la nostra pell vestint pantalons llargs i samarretes de màniga llarga durant tot l'any. Si això no pot ser, cal posar-se molta crema solar.
Notícies matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
Més temes. 8 ajuntaments del Vallès Occidental, l'Oriental i el Baix Llobregat han entregat una carta a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per reclamar-li que millori les freqüències de pas de la línia R8. Els combois que hi circulen ho fan cada hora i els batlles signants volen que passin cada mitja hora. Ho ha explicat l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, en declaracions a Ràdio Sabadell.
Malgrat estar molt contents de que tenir l'estació, de que els trens s'aturin a Santa Perpètua perquè abans passaven de llarg i no s'aturaven i no teníem aquest servei, però és un servei públic que no acaba de cobrir les necessitats de la ciutadania.
De fet, Santa Perpètua ha estat el principal instigador de la demanda, a la qual s'hi han sumat els ajuntaments de Granollers, Montmeló, Mollet, Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal i Martorell. Els consistoris reivindiquen que és una via que comunica 9 municipis que tenen una població de més de 330.000 habitants. En aquest sentit, destaquen que hi ha infraestructures importants a la zona, com ara la Universitat Autònoma de Barcelona o els polígons industrials. Per això, García també posa damunt la taula la importància de comptar amb intercanviadors que facilitin que els usuaris de la R4, la que passa per Sabadell, puguin fer ús de la R8.
No li podem demanar a la ciutadania que deixi el vehicle privat a casa si no té un bon sistema de transport públic. Per tant, tots els passos que estem fent i totes les demandes que estem fent van en aquesta línia, en aquesta direcció, ja sigui en freqüències com en millores en la infraestructura per tal de poder ampliar aquesta zona de servei que podrien gaudir la nostra ciutadania.
De fet, aquests intercanviadors amb la S1 i la S2 de Ferrocarrils de la Generalitat o amb la R4 de la Renfe ja figuren al Pla Especial de Mobilitat del Vallès Occidental i són una reivindicació que entomen plataformes com Fem Vallès o alguns ajuntaments de la comarca, com ara el de Barberà del Vallès, que creu que podria comptar amb una estació intercanviadora entre la R4 i la R8 que estaria ubicada al mateix baricentro.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Informació esportiva. David Movilla no serà l'entrenador del centre d'esports la pròxima temporada. El club ha decidit no renovar el tècnic de Baracaldo, tal com ha informat Ràdio Sabadell en els últims dies. Malgrat haver assolit l'ascens de categoria, la directiva ha optat per buscar un nou inquilí a la banqueta arlequinada. L'any passat, Movilla també va pujar a Primera Federació amb el Zamora i tampoc es va mantenir en el càrrec. A Sabadell, la relació amb la plantilla no era la més fluida i les reunions amb la propietat del club han derivat en la decisió de no renovar-lo. El Biscaí va ser l'encarregat de reflotar la nau després de la destitució de David Català al gener. Ara bé, l'inici de la seva etapa com a arlequinat va ser realment convuls, sense tirar endavant cap dels 7 en primers enfrontaments. L'equip va tocar fons amb la golejada 0-4 del Sant Andreu a la Nova Creu Alta i Movilla estava contra les cordes. Però un parell de setmanes després, en l'avís d'Olot, va arribar la reacció. 7 victòries en les darreres 9 jornades van donar la classificació per al play-off i el posterior ascens. Durant la celebració, però, es va fer palesa la falta de sintonia entre el tècnic i la plantilla. En els pròxims dies, el centre d'esports ha denunciat el seu recanvi. Ferran Costa seria el més ben posicionat per agafar les regnes, tot i que a les travesses també apareixen noms com el de Miguel Álvarez. El procés de selecció per escollir l'entrenador del Sabadell la temporada que ve ja és, doncs, en marxa. I d'altra banda, setmana clau a la banqueta també per al futur de Javi Morcillo. Tot i que encara no hi ha acord total, la jove promesa del centre d'esport Sabadell és molt a prop de marxar a l'Atlético de Madrid. El migcampista del barri de Sants s'ha convertit en intocable al conjunt arlequinat, tot i ser encara juvenil, i ara que fa el salt a sènior, havia generat l'interès d'un munt d'equips del futbol professional. D'ell n'ha parlat en els últims dies a Catalunya Ràdio el capità Sergio Cortés.
És un noi amb una carrera futbolística per davant espectacular, és un noi supercentrat i al final ho ha demostrat al camp amb la personalitat que té, al final és juvenil, o sigui, era juvenil de 13 anys i la veritat que ha estat a un nivell increïble.
Les negociacions entre Matalassés i Arlequinats podrien estar fins i tot tancades. L'Atleti no abonaria el total de la clàusula de rescisió, però sí que pagaria per endur-se Morcillo i s'acordarien una sèrie de plusos. En cas de confirmar-se, el Sabadell cobraria extres tant pel rendiment del jugador com per una hipotètica futura venda a un tercer club. A banda, també hi ha el cas de Pau Fernández i el suposat interès del Villarreal. L'ascens de categoria també ha fet pujar la clàusula del jove lateral esquerre i això podria complicar la seva sortida a l'entitat grogueta. I atenció, perquè el millor àrbitre de la Tercera Federació de tot Espanya és sabadellenc. És Oriol Cartiel Arasa, que ha guanyat el premi David García de la Loma, obtenint així l'ascens a segona federació. El col·legiat del centre de la ciutat, però resident a Sant Quirze, ha acabat primer dels 55 que aspiraven al guardó. Abans d'això ja havia estat seleccionat com un dels 3 millors de la territorial catalana. Si enguany xiulava tercera i era assistent a segona federació, la pròxima campanya ho farà un graó per sobre. Un ascens que Cartiel afronta així.
Super, super feliç i quin res. Ara a seguir fent el que sempre he fet, el que sempre m'han ensenyat, que és treballar, treballar i més treballar. I, bueno, com diria la meva àvia, de si pots, no deixis res mai a l'atzar, però sobretot sempre gaudint del que fas, gaudint de l'arbitratge, que al final és el que més t'agrada. I res, ara l'any vinent a gaudir al màxim de la nova categoria, de la meva 12a temporada, i a continuar, que això no s'ha acabat.
En la categoria femenina, les dues candidates catalanes a Sandi a primera federació eren del Col·legi de Sabadell, la rumenenca Irene López Brustega i la barbarenca Sandra González Jiménez. En el primer cas, López ha acabat tercera i està pendent de la resolució de dimarts que ve per saber si puja o no. I acabem la informació esportiva en ciclisme. David de la Cruz ha perdut un segon respecte als principals favorits del Tour de Suïssa. L'estadounidenc Quinn Simons va ser vencedor ahir a la tercera etapa i el sabadellenc va creuar la meta a 59 segons. A la general, el d'Espronceda ocupa el lloc 43 i Romain Grégoire es manté líder. Avui, quarta jornada, el pilot sortirà de Hayden i recorrerà 193 quilòmetres fins a Piuro, en territori italià. L'etapa culminarà amb l'ascensió a l'Espluguen Pass, port de primera categoria.
Notícies matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, a Ràdio Sabadell.
L'organista sabadellenc Josep Soler Coll presenta aquesta nit el concert O Salutaris Hòstia, a Malta. Soler, organista de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, tocarà la peça escrita pel compositor sabadellenc Benet Casablanques en un concert que es preveu molt especial. En té tots els detalls l'Helena Molist.
Dos grans músics sabadellencs han treballat plegats per fer realitat una peça única, aquest O Salutaris Hòstia de Benet Casablanques i interpretat per Josep Soler. L'organista la va estrenar fa just un any per la festa de Corpus Christi a Bucarest i serà 365 dies més tard a Malta, on la tornarà a interpretar. En declaracions a Ràdio Sabadell, Soler explica com és la sonoritat d'aquesta peça.
És una peça en què se sent el tema, evidentment, de Los Salutaris Hòstia, que és una melodia gregoriana, del cant gregorià, però també, com és molt típic de les composicions del Benet, doncs és una peça, doncs, com pinzellades, són pinzellades de color, no? Com una paleta d'un pintor, i doncs són pinzellades de color molt diferents entre elles. Hi ha tres plans sonors molt clars i molt delimitats.
De fet, en aquesta mateixa entrevista Soler explica que va ser ell mateix qui personalment va demanar a Casablanques que composés aquesta peça.
Tota la trajectòria, evidentment, del Benet com a compositor i doncs sobretot, bueno, i també la seva personalitat artística, no? I per això doncs li vaig demanar doncs si ell volia escriure'm aquesta peça.
Al concert, on Soler també interpretarà altres peces com l'Au de Sion de Capoxí, és aquest vespre a 8:15 a la Concatedral de Sant Joan Baptista de la Valleta de Malta.
Recupera tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Cada dimecres de 9 a 10 del vespre us expliquem les novetats teatrals de Sabadell i de més enllà. La programació local, entrevistes, reportatges, curiositats històriques, musicals. Comentem estrenes de la capital, valorem la cartellera dels cinemes. Més de 300 programes parlant de teatre. Parlant de teatre. Podeu seguir-nos a Instagram i també a TikTok i podeu recuperar tots els programes a Spotify i al web i l'app de Ràdio Sabadell. El programa temàtic de teatre i arts escèniques de la teva ciutat. Amunt al taló.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Notícies en xarxa. Edició Matí.
Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Desperta't cada dia amb el Notícies Matí de Ràdio Sabadell.
Són 9:15.
Notícies Matí amb Mireia Sanz.
La política municipal encara a la segona part del mandat. L'alcaldessa Marta Farrés ha apuntat aquests dies que ara arriba el torn de començar a executar els projectes que s'han planificat durant els primers temps. Però com ho viuen els partits polítics que formen part del consistori? És un exercici que farem avui al Notícies Matí escoltant els portaveus dels 7 grups municipals. Els del govern celebren els passos que s'han fet durant aquests 24 mesos, mentre que l'oposició lamenta que la majoria absoluta dona massa tranquil·litat al govern i poc marge de maniobra a l'oposició. Aquest és un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dimecres 18 de juny, que compartim amb la Rocío García el control tècnic.
Titulars.
En una trobada amb 1.500 accionistes dels directius de Banc Sabadell, creuen que hi ha una alta possibilitat que el BBVA desisteixi de l'OPA. Però això sí, tot dependrà de la determinació del Consell de Ministres. De totes maneres, el president del BS, Josep Oliu, apunta que encara queden alguns capítols d'aquest serial.
Quedan todavía 3 capítulos, ¿no? Por acabar de esta historia televisiva, ¿no? Un capítulo que es qué va a decir el gobierno, otro capítulo que va a decir el BBVA, otro capítulo qué va a pasar con este tema del TSB y después ya entonces es cuando tengamos todo eso, es cuando se abre, por decirlo así, el último capítulo, que es el del periodo de aceptación o de no aceptación de la OPA por parte de los accionistas.
De fet, Oliu assegura que el Consell de Ministres podia decidir-se el dia 24 de juny, per Sant Joan. I la companyia d'Aigües de Sabadell reprèn les obres de canalització per connectar els pous i les mines del Ripoll amb la futura potabilitzadora de la Serra d'en Camaró. Els treballs s'estan concentrant en l'entorn del carrer Vilarrúbies i la rotonda dels agents comercials. Aquest dimecres també us parlarem del Fòrum de Tecnologies i Innovació que arrenca avui a Can Roqueta i us explicarem que 8 municipis dels Vallesos i el Baix Llobregat han enviat una carta a la consellera de Territori, Sílvia Pané, que per demanar millores en les freqüències de la línia R8. En esports, David Movilla no serà l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell la pròxima temporada. El club ha decidit no renovar el tècnic, tot i haver assolit l'ascens de categoria. En els pròxims dies s'ha de donar a conèixer qui serà el nou encarregat a la banqueta arlequinada. Ferran Costa és el més ben posicionat per assumir aquesta responsabilitat, però a les travesses hi ha altres noms, com el de Miguel Álvarez.
Notícies Matí. Els serveis.
Anem a la previsió meteorològica a aquesta hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, un dimecres de temps completament estiuenc, amb molta calor i molta xafogor. A hores d'ara, amb alguns núvols que s'escampen per la Catalunya central o el Prepirineu, també pel sud de Tarragona, cap a la banda de l'Ebre, i aquesta tarda, si de cas amb alguna gotellada al voltant del Berguedà, de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona o a la comarca del Lluçanès. Estarem parlant també d'aquest ambient molt i molt xafogós arran de mar, amb unes temperatures que ja diem aquesta tarda no han de variar gaire, per tant, encara per sobre dels 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. Ho anirem seguint a la xarxa.
Us expliquem també que hi ha retards de 20 minuts a la línia R4 de Rodalies, la que passa de Sabadell per una avaria a l'estació de la Granada, que afecta els trens, sobretot, que circulen des de Sant Vicenç de Calders. I d'altra banda, una avaria en aquest cas de senyalització a Lleida està interrompent a aquesta hora la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. Per tant, complicacions en aquest cas al transport públic. També hi ha incidències a les carreteres catalanes. Comencem per la C58 amb retencions a l'alçada de Sabadell, que reprenen de nou a l'accés a la capital catalana pel nus de la Trinitat. També de sortida en direcció al Vallès. Moltes complicacions aquest matí a la ronda de dalt amb retencions retencions pràcticament en tot el tram en sentit Llobregat i també incidències en sentit Besòs a conseqüència d'alguns accidents que dificulten la circulació. Pel que fa a la ronda litoral, retencions també des del nus de la Trinitat i fins a la zona de la Barceloneta en sentit Llobregat i retencions també a l'alçada de l'Hospitalet arribant ja a la ciutat de Barcelona també aquestes complicacions en aquesta ronda litoral ara però en sentit Besòs. Moltes retencions també a la sortida de la ciutat de Barcelona per la B20 i per la A2, amb retencions a la A2, a la B23 en aquesta pota nord amb moltes complicacions. I pel que fa a la P7 a aquesta hora, algunes incidències sobretot concentrades en sentit Girona entre Sant Cugat i Cerdanyola amb un tram important d'aturades i en sentit Tarragona a l'alçada de Mollet del Vallès i de Polinyà també amb un tram d'aturades. Com tenim la circulació Sabadell? Laura Orenes, bon dia.
Bon dia. Doncs avui el trànsit presenta algunes afectacions, tot i que no s'han registrat incidències rellevants que alterin significativament la mobilitat a la ciutat. A hores d'ara, trobem retencions habituals a la Gran Via en direcció a l'Hospital per Taulí, així com a la Ronda Ponent en sentit sud. També observem lentitud amb trànsit moderat a la carretera de Prat de Lluçanets en direcció a Castellar del Vallès i a la plaça d'Espanya en direcció al carrer Alcalde Moix. Finalment, informem dels talls al trànsit programats al carrer Ferran Casablanques i al carrer de Sant Ferran, tot plegat per obres de millora i manteniment. I això és tot des de la Policia Municipal. Molt bon dia.
5 minuts passen del punt de 8:45 del matí. 2 anys després de la constitució de l'actual ple municipal, hem preguntat a les formacions locals quin balanç fan d'aquest mandat i què esperen dels pròxims 2 anys fins a les eleccions municipals de 2027. És un exercici que repassem amb l'Helena Molist i el Pere Gallifa.
Des del Partit dels Socialistes, el portaveu Eloi Cortés fa un balanç molt positiu del seu segon mandat, en el qual ostenten una majoria absoluta ampliada amb els 2 regidors de Junts. Per acabar el mandat bé, creu que cal donar gas a fons perquè alguns projectes anunciats avancin tràmits i explicar millor la iniciativa Sabadell Centre de Cultura i les promocions d'habitatge públic.
Anar concretant i poder explicar molt millor alguns dels projectes emblemàtics del mandat, com és, per exemple, el nou museu de la ciutat, no? Que tenen molta cuina interna i esperem aviat doncs, poder-los explicar a la ciutadania, a banda de poder fer realitat tots aquells projectes d'habitatge que ara que hi haurà finançament doncs, esperem que per fi sigui una realitat.
L'oposició és més crítica amb el govern, començant pel grup que va treure més vots. Esquerra consideren que la majoria dona massa tranquil·litat al govern i que no tenen ambició. Gabriel Fernández n'és el portaveu.
Del punt de vista de la feina nostra, satisfets i, evidentment, no, el govern creiem que està en aquesta tranquil·litat d'aquesta majoria absoluta i això fa que es vegi que no hi ha ambició. No hi ha una ambició per anar a solucionar els problemes reals de la gent.
A més, també creuen que hi ha massa projectes aparador, diuen que no transformen realment la vida de les persones.
Aquesta és una crítica semblant a la que fa la Crida per Sabadell a través del seu portaveu Oriol Rifé, que diu que des del 2023 es governa a cop de titular.
Un govern doncs, que veiem que està governant a cop de titular, que ens deixa moltes fotografies, moltes promeses, però a l'hora de la veritat doncs, veiem poca execució, veiem poc projecte de ciutat, no? Veiem en exemples molt diversos, com per exemple el Museu del Gas o la Casa Grau, que són projectes bolets que no responen a una estructura i a un pensament global de la ciutat.
Els anticapitalistes creuen que falten propostes que resolguin els problemes reals de la ciutadania, com l'accés a l'habitatge o com fer front a la crisi climàtica.
Per a Junts, la seva coalició amb el PSC està sent molt positiva i el seu portaveu Lluís Matas creu que el full de ruta és clar.
I nosaltres estem molt satisfets d'haver generat doncs, aquesta ciutat amb aquestes dades positives al voltant de l'economia, al voltant de l'ocupació, de cada vegada hi ha més empreses, el PIB va creixent i, per tant, doncs, també treure una mica pit de tot allò que hem fet.
Abans d'acabar el mandat, confessa que li agradaria veure en marxa el superaparcament soterrat del centre, la dinamització comercial de l'Eix Macià o el museu sobre la història tèxtil de la ciutat a la plaça del Gas.
Des de Sabadell en Comú Podem també troben a faltar un projecte clar de ciutat i bategen l'actual executiu com el govern dels incompliments. Joan Mena, portaveu.
Aprovem mocions al ple amb discursos de donar suport a mesures que anem d'alguna manera proposant per part de Sabadell en Comú Podem, però després no li veiem recorregut. No? Per tant, a partir d'ara també des d'en Comú Podem farem una reflexió i per tant parlarem també amb el govern perquè creiem que les mocions, si s'aproven al ple, ha de ser obligació del govern a complir-les.
Des del seu punt de vista, falten tres estratègies: un full de ruta per aprofitar les oportunitats industrials, el pla d'habitatge i combatre les desigualtats entre barris i ciutadans.
Per part de l'extrema dreta, la portaveu de Vox, Núria Acacio, considera que amb la majoria absoluta ampliada, l'oposició només pot queixar-se.
Vemos esta mayoría absoluta del PSC, vemos la irrelevancia absoluta de Junts, que baila el son que le marca el PSC, con lo cual, pues bueno, el resto de la oposición, pues al fin y al cabo nos queda el derecho al pataleo.
Diu que continuaran portant al ple demandes veïnals i que li agradaria veure encara més polítiques de seguretat.
I el Partit Popular qualifica el mandat actual com el dels impostos. Cuca Santos és la portaveu.
Estos dos años de mandato de parálisis, yo lo que remarcaría es un impuestazo, es lo que y el 18% más de impuestos y la nueva tasa de basura, es una de las cosas que más ha marcado estos dos años.
Sobre els dos anys que queden per acabar el mandat, Santos espera que hi hagi més inversions en seguretat i més policia de proximitat.
Repassem d'altres qüestions en format més breu. Sessió de control avui al Congrés, que es preveu molt tensa per Pedro Sánchez. El president del govern compareixerà a les 9 del matí per primera vegada a la cambra després de l'escàndol al voltant de Santos Cerdán i haurà de respondre Alberto Núñez Feijó del Partit Popular, a Santiago Abascal de Vox i a Gabriel Rufián d'Esquerra. Una sessió que arriba després de la polèmica entre socialistes i la resta de forces per quan havia de compareixer Pedro Sánchez per donar explicacions específiques d'aquest cas. Una compareixença que finalment no serà dijous, com volien la majoria de forces, sinó que serà dimecres 9 de juliol. D'altra banda, també us expliquem que Save the Children ha denunciat i ha apuntat errors sistèmics en la identificació, l'acollida i la tutela d'infants i adolescents migrants per part d'Espanya i en el conjunt de les fronteres de la Unió Europea. L'informe Creuant Fronteres es basa en l'entrevista a 22 migrants a Espanya, Finlàndia, Grècia, Itàlia i Polònia, juntament amb entrevistes a professionals i l'anàlisi de la literatura acadèmica. Els resultats constaten una cadena de vulneracions que es repeteix al llarg de la frontera europea, la detenció automàtica i la prolongada de menors, errors sistemàtics en la identificació de la minoria d'edat o l'absència de personal especialitzat en la infància durant les primeres 24 hores d'atenció a aquests col·lectius. I d'altra banda, Donald Trump ha amenaçat aquest dimarts amb matar el líder suprem del règim de l'Iran, l'aiatolà Ali Khamenei, enmig de l'enfrontament del país de l'Orient Mitjà que manté amb Israel, amb l'intercanvi de míssils i víctimes a cada bàndol. Aquest enfrontament és paral·lel a les negociacions dels Estats Units amb l'Iran per definir l'estatus nuclear del règim islamista, un estatus que el president nord-americà no vol que inclogui l'arma atòmica. I d'altra banda, la Comissió Europea ha presentat un nou paquet de mesures per accelerar les inversions en defensa amb l'objectiu d'incrementar la producció d'armament entre els estats membres de la Unió. L'executiu d'Ursula von der Leyen proposa introduir un règim d'autorització per via ràpida per projectes militars a 60 dies o flexibilitzar l'ús de productes químics per la producció d'armament. I seguim avançant. Us parlem ara de les obres de canalització per connectar els pous i les mines del riu Ripoll amb la futura potabilitzadora de la Serra d'en Camaró, que han entrat a la recta final. Els treballs s'han reprès aquesta setmana després d'uns mesos aturats per una troballa insòlita al febrer. Es van localitzar restes òssies humanes procedents de l'antic cementiri del Taulí, ubicat entre els carrers Vilarrúbies, Bofill i la plaça Taulí. Núria García.
Des de fa més d'un any, la ciutat s'ha anat aixecant a trams per tal de poder tirar endavant una de les accions incloses en l'estratègia Sabadell Aigua Circular, que pretén avançar en la resiliència hídrica de la ciutat. Es tracta de les obres de canalització que han de permetre unir la potabilitzadora que s'està construint al barri de la Serra d'en Camaró amb les mines i pous que hi ha al Ripoll, una actuació que és a punt de finalitzar i que aquesta setmana s'ha pogut reactivar. Lluís Jordan és el director general d'Aigua Sabadell.
Ja només queda aquests pocs metres entre Vilarrúbies i Gran Via per deixar connectades les aigües freàtiques de les mines i pous del riu Ripoll amb la nova potabilitzadora que estem construint a Serra d'en Camaró. Aquesta important obra de més de 2.500 metres i que ha durat al llarg de més d'un any permetrà que depenguem cada vegada menys de l'aigua dels embassaments i podem aprofitar cada vegada millor els recursos locals de Sabadell.
Els treballs s'han allargat més del previst perquè al febrer, de forma totalment accidental, quan s'estava fent la rasa per on va la canonada, van aparèixer unes restes òssies humanes. Les obres es van aturar en aquell moment per tal de poder procedir a les excavacions arqueològiques que ara han permès determinar, tal com us avançava fa uns dies Ràdio Sabadell, la localització exacta de l'antic cementiri del Taulí. Així ho explicava Jordi Roig, de l'empresa Arrago Arqueologia.
Però no se sabia massa exactitud la seva localització. De manera que va ser una sorpresa. En aquest espai, a tota aquesta llargada de la rasa, van aparèixer pràcticament unes 48 tombes, sepultures, que s'anaven cap a les dues bandes de la rasa, cap als dos costats del carrer, indicant que el cementiri era més extens.
La setmana passada es van presentar els resultats preliminars de la investigació i ara quedarà pendent inventariar tot el que s'ha trobat en aquest emplaçament.
Notícies Matí. L'actualitat més matinera cada dia a Ràdio Sabadell.
I canviem radicalment de qüestió. Us hem explicat en titulars quan són pràcticament 8:45 del matí. Els directius de Banc Sabadell creuen que hi ha una alta possibilitat que el BBVA acabi desistint de l'OPA. Ho han explicat tant el president Josep Oliu com el conseller delegat del Sabadell, César González Bueno, en una trobada virtual amb 1.500 accionistes en què han respost a una 60 de preguntes. Oliu ha parlat sobre les ofertes que han rebut per la filial del TCB i ha defensat que és important analitzar amb professionalitat si n'hi ha alguna que valgui la pena. Per això, Oliu ha donat per fet que el BBVA millorarà l'oferta i, d'altra banda, el conseller delegat César González Bueno ha apuntat que, previsiblement, l'entitat financera basca es farà enrere amb l'OPA i ho farà per les condicions que hi pot imposar el govern espanyol.
Creemos que hay una posibilidad muy alta de que el BBVA desista. Hasta ahora no ha tenido ninguna oportunidad para hacerlo, porque la única que podría haber sido es la de la CNMC, pero no lo fue porque fueron las medidas propuestas por el BBVA, no las impuestas por la CNMC, que no hizo ninguna imposición, y por lo tanto, cuando hay una oferta pública de adquisición, tú solo puedes renunciar cuando hay un hecho sobrevenido, y no ha habido ninguno.
Aquesta trobada amb accionistes s'ha fet dies abans que el govern espanyol decideixi si imposa més condicions, al límit perquè l'executiu digui la seva venç el pròxim divendres 27 de juny. Oliu ha pronosticat que el Consell de Ministres dirà la seva sobre l'OPA el pròxim dimarts, dia 24. I Sabadell es converteix avui en l'epicentre de la innovació sanitària. Aquest matí a 9:45 arrenca la 12a edició del Fòrum de Tecnologies i Innovació. Enguany el focus s'ha posat sobre la tecnologia aplicada a la salut amb l'argument que és un àmbit estratègic per al desenvolupament social i econòmic. És, de fet, la 12a edició d'aquesta cita i, per Mates, el Fòrum de Tecnologies és una jornada amb una doble finalitat: promoure i dinamitzar les relacions entre les empreses i els centres tecnològics i també de recerca, així com donar a conèixer projectes innovadors i amb un alt component tecnològic, relacionats en aquest cas amb la temàtica de la jornada.
Des de la seva primera edició, l'any 2013, doncs aquest fòrum s'ha consolidat com un espai de referència al nostre territori per a la trobada, la reflexió i la col·laboració entre empreses, start-ups, centres de recerca i institucions compromeses amb el progrés tecnològic i social.
La jornada comptarà amb taules rodones, espais de networking per donar a conèixer públicament els respectius projectes, així com també per poder fer entrevistes ràpides.
Posa't al dia al Notícies Matí. Cada dia de 8 a 10 del matí a Ràdio Sabadell.
Aquest cap de setmana entrem de ple a l'estiu i la Diputació de Barcelona activa avui el Pla d'Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals. L'operatiu compta amb un centenar de professionals i la col·laboració de 126 agrupacions de defensa forestal d'ADFs, entre les quals hi ha la de Sabadell. De fet, es cobriran més de 615.000 hectàrees a través d'una injecció de gairebé 2,5 milions d'euros. Sabadell ja ha tingut però el primer incident, una crema de matolls aquest dilluns a la tarda, que ha afectat prop de 200 metres quadrats a Castellarnau, entre les vies del tren i l'aparcament de l'antic baixador. Els primers en arribar al lloc dels fets ha estat l'ADF. El seu cap operatiu, el Jordi Gil, ha advertit que aquest tipus d'incendis estan a l'ordre del dia.
Aquest any estan desbocats. Per tot que ha plogut aquests darrers mesos i ara que no es preveu pluja, tot aquell combustible, tots aquests matolls fins, està molt sec i això fa que, sobretot per Sant Joan o per qualsevol vorilla o així, pugui començar un incendi.
En conseqüència, la campanya forestal a la ciutat es preveu que sigui més complexa que l'anterior, que ha estat molt marcada per la sequera, però sobretot per l'efecte d'aquests rostolls.
potser tenim sort i quan un cop arribi més a llocs on ja la zona està més humida, doncs no anirà tan ràpid o no serà tan perillós, però les ignicions o la probabilitat de que s'encenguin i tinguem conat és, jo crec que més alta inclús que anys de la sequera com el 2022 i així.
El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals es posa en marxa avui i estarà actiu fins al 31 d'agost. I una altra de les conseqüències de l'estiu és que ens passem hores exposats al sol. I, de fet, augmenten el nombre de persones diagnosticades amb càncers de pell al Parc Taulí. El doctor Rivera, de l'Hospital Sabadellenc, explica per què es produeix aquest increment.
Augmentarà segur, perquè està augmentant. Dos, perquè la població viurà més. Tres, perquè... Per exemple, el tema de la capa d'ozó i l'atmosfera filtra la radiació ultraviolada que ens arriba del sol. Si no la filtra prou, hi ha tipus de radiació, la més cancerígena, que és l'ultravioleta B, penetrarà més, en arribarà més.
Un altre dels motius que apunta el doctor Rivera és el canvi d'hàbits dels últims 20 anys, on hem passat a ser una cultura de sol i platja. Precisament quan ens anem a banyar durant els mesos d'estiu és quan es viuen més negligències envers a l'exposició al raig ultravioleta del sol. El dermatòleg apunta, per tant, que el més important és protegir la pell del sol amb roba. Cal evitar que els rajos penetrin a la nostra pell vestint pantalons llargs i samarretes de màniga llarga. Si això no pot ser, cal posar-se crema.
Que te la puguis permetre. És a dir... Clar, tu pots comprar un filtre solar superbo de la farmàcia, però el que passa és que com que és car, que costa, pot costar doncs, un frascó de 100 mil·lilitres o de, sí, de 50-100 mil·lilitres, 25-30 euros, què faràs? Te'n posaràs poc i et protegirà poc. Llavors, bueno, si no te'l poses, no és eficaç. Vull dir, moltes vegades... t'has de comprar el que tu puguis permetre't, però que te'l posis, vull dir que no l'escatimis.
El doctor Rivera assegura que cal aplicar la crema cada poques hores i que cal fer-ho de forma abundant.
Posa't al dia al Notícies Matí. Cada dia de 8 a 10 del matí a Ràdio Sabadell.
8 ajuntaments del Vallès Occidental, l'Oriental i el Baix Llobregat han entregat una carta a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per reclamar-li que millori les freqüències de pas de la línia R8. Els combois que hi circulen ho fan cada hora i els batlles signants volen que passin cada mitja hora. Ho ha explicat l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, en declaracions a Ràdio Sabadell.
Malgrat estar molt contents de que tenir l'estació de que els trens s'aturin a Santa Perpètua perquè abans passaven de llarg i no s'aturaven i no teníem aquest servei, però és un servei públic que no acaba de cobrir les necessitats de la ciutadania.
De fet, Santa Perpètua ha estat el principal instigador de la demanda a la qual s'hi han sumat els ajuntaments de Granollers, Montmeló, Mollet, Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal i també de Martorell. Els consistoris reivindiquen que és una via que comunica 9 municipis que tenen una població de més de 330.000 habitants. En aquest sentit, destaquen que hi ha infraestructures importants a la zona, com la Universitat Autònoma de Barcelona o els polígons industrials.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
David Movilla no serà l'entrenador del centre d'esports la pròxima temporada. El club ha decidit no renovar el tècnic de Baracaldo, tal com ha anat informant Ràdio Sabadell en els últims dies. Malgrat haver assolit l'ascens de categoria, la directiva ha optat per buscar un nou inquilí a la banqueta arlequinada. L'any passat, Movilla també va pujar a Primera Federació amb el Zamora i tampoc es va mantenir en el càrrec. A Sabadell, la relació amb la plantilla no era la més fluida i les reunions amb la propietat del club han derivat en la decisió de no renovar-lo. El Biscay va ser l'encarregat de reflotar la nau després de la destitució de David català al gener. Ara bé, l'inici de la seva etapa com a arlequinat va ser realment convuls, sense tirar endavant cap dels 7 primers enfrontaments. L'equip va tocar fons amb la golejada 0-4 del Sant Andreu a la Nova Creu Alta i Movilla estava contra les cordes. Però un parell de setmanes després, en la visita a Olot, va arribar la reacció. 7 victòries en les darreres 9 jornades van donar la classificació per al play-off i el posterior ascens. Durant la celebració, però, es va fer palesa la falta de sintonia entre el tècnic i la plantilla. En els pròxims dies, el centre d'esports ha denunciat el seu recanvi. Ferran Costa seria el més ben posicionat per agafar les regnes, tot i que a les travesses també apareixen noms com el de Miguel Álvarez. El procés de selecció per escollir l'entrenador del Sabadell la temporada que ve ja està en marxa i, de fet, també és una setmana clau a la banqueta i per al futur de Javi Morcillo. Tot i que encara no hi ha acord total, la jove promesa del centre d'esports Sabadell és molt a prop de marxar a l'Atlético de Madrid. El migcampista del barri de Sants s'ha convertit en intocable al conjunt arlequinat, tot i ser encara juvenil, i ara fa el salt a sènior sènior havia generat l'interès d'un munt d'equips del futbol professional. N'ha parlat en els últims dies a Catalunya Ràdio el capità Sergio Cortés.
És un noi amb una carrera futbolística per davant espectacular, és un noi supercentrat i al final ho ha demostrat al camp amb la personalitat que té, al final és juvenil, o sigui, era juvenil de 13 anys. I la veritat que ha estat a un nivell increïble.
Les negociacions entre Matalassés i Arlequinats podrien estar fins i tot tancades. L'Atleti no abonaria el total de la clàusula de rescissió, però sí que pagaria per endur-se Morcillo i s'acordarien una sèrie de plusos. En cas de confirmar-se, el Sabadell cobraria extres tant per al rendiment del jugador com per una hipotètica futura venda a un tercer club. A banda, també hi ha el cas de Pau Fernández i el suposat interès del Villarreal. L'ascens de categoria també ha fet pujar la clàusula del jove lateral esquerre i això podria complicar la seva sortida a l'entitat grogueta. I d'altra banda, encara en futbol, però canviant una mica de registre, us parlem del millor àrbitre de tercera federació de tota Espanya, que és sabadellenc. És Oriol Cartiel Arasa. Ha guanyat el premi David García de la Loma, obtenint així l'ascens a segona federació. El col·legiat del centre de la ciutat, però resident a Sant Quirze, ha acabat primer dels 55 que aspiraven al guardó. Abans d'això, ja havia estat seleccionat com un dels tres millors de la territorial catalana. Si enguany xiulava tercera i era assistent a segona federació, la pròxima campanya ho farà un grau per sobre, un ascens que Cartiel afronta d'aquesta manera.
Super, super feliç i res. Ara a seguir fent el que sempre he fet, el que sempre m'han ensenyat, que és treballar, treballar i més treballar. I, bueno, com diria la meva àvia, de si pots, no deixis res mai a l'atzar, però sobretot sempre gaudint del que fas, gaudint de l'arbitratge, que al final és el que més t'agrada. I res, ara l'any vinent a gaudir al màxim de la nova categoria, de la meva 12a temporada, i a continuar, que això no s'ha acabat.
En la categoria femenina, les dues candidates catalanes a ascendir a primera federació eren del Col·legi de Sabadell, la rubinenca Irene López Brustenga i la barbarenca Sandra González Jiménez. En el primer cas, López ha acabat tercera i està pendent de la resolució dimarts que ve per saber si puja o no. I en ciclisme, David de la Cruz ha perdut un segon respecte als principals favorits del Tour de Suïssa. L'estadounidenc Quinn Simons va ser el vencedor ahir a la tercera etapa i el sabadellenc va creuar la meta a 59 segons. A la general, el d'Espronceda ocupa el lloc 43 i Romain Grégoire es manté líder. Avui, quarta jornada, el pilot sortirà de Hayden i recorrerà 193 quilòmetres fins a Piuro, en territori italià. L'etapa culminarà amb l'ascensió a l'Espluguen Pass, port de primera categoria.
Notícies matí.
L'organista sabadellenc Josep Soler Coll presenta aquesta nit el concert O Salutaris Hòstia, a Malta. Soler, organista de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, tocarà la peça escrita pel compositor sabadellenc Benet Casablanques en un concert que es preveu molt especial. Helena Molist.
Dos grans músics sabadellencs han treballat plegats per fer realitat una peça única, aquest O Salutaris Hòstia de Benet Casablanques i interpretat per Josep Soler. L'organista la va estrenar fa just un any per la festa de Corpus Christi a Bucarest i serà 365 dies més tard a Malta, on la tornarà a interpretar. En declaracions a Ràdio Sabadell, Soler explica com és la sonoritat d'aquesta peça.
És una peça en què se sent el tema, evidentment, de Los Salutaris Hòstia, que és una melodia gregoriana, del cant gregorià, però també, com és molt típic de les composicions del Benet, doncs és una peça, doncs, com pinzellades, són pinzellades de color, no? Com una paleta d'un pintor, i doncs són pinzellades de color molt diferents entre elles. Hi ha tres plans sonors molt clars i molt delimitats.
De fet, en aquesta mateixa entrevista Soler explica que va ser ell mateix qui personalment va demanar a Casablanques que composés aquesta peça.
Tota la trajectòria, evidentment, del Benet com a compositor i doncs sobretot, bueno, i també la seva personalitat artística, no? I per això doncs li vaig demanar doncs si ell volia escriure'm aquesta peça.
Al concert on Soler també interpretarà altres peces com l'Audacion de Capoxi és aquest vespre a 8:15 a la Concatedral de Sant Joan Baptista de la Valleta de Malta.
Notícies matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, a Ràdio Sabadell.
I amb aquesta calor el que venen de gust són cançons festivaleres d'aquelles que ens animen al matí i avui ho proposem amb aquest cant rumbero dels Vallesans La Pegatina.
I en una altra vida vaig estudiant, tirant, tirant, ja anant tirant, patada al curro, a la porta, m'hauré d'espavilar. Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de bomber, però tots us enduia 4... que el foc se m'endugués. serà que no he nascut per ser un heroi. Serà el destí, serà la sort, ja no tinc solució perquè sóc el gat, el gat rumbero. Ni poeta, ni estudiant, ni pagès, ni advocat, perquè sóc el gat. Tirant, tirant, ja anà tirant. Tirant, tirant, ja anà tirant. Tirant, tirant, ja anà tirant. Sóc inconformista o és que em falta decisió? He gastat sis vides i ara em queda la pitjor. Al carrer sempre s'hi està bé quan no queda jo con anar. La rumba em dóna trampera i ara no puc triar perquè sóc el gat rumbero. Ni poeta, ni estudiant, ni pagès, ni advocat perquè sóc el gat. El gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla, pot errar, perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla, pot errar, perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla,
saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
I ara, uns bons consells de la TUS. Per què agafem l'autobús? Per tranquil·litat, comoditat, estalvi, per controlar el teu temps, per no tenir problemes d'aparcament, per arribar a tots els barris de Sabadell, per cuidar la ciutat i el planeta. Agafem l'autobús. I ara es pot validar amb la T-Mobilitat en les línies del transport urbà de Sabadell i Sant Quirze del Vallès. TUS manté el sistema de validació actual que permet viatjar per l'àrea de Barcelona amb tecnologia sense contacte. Facilitats, comoditat, seguretat, tots són avantatges. On vulguis anar, TUS. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Vols formar part de la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja tal i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies matí. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí. A Ràdio Sabadell. La tertúlia.
3 minutets passant del punt de les 9 del matí. Temps per començar la tertúlia de Ràdio Sabadell que compartim amb l'Enrique Vallejos en nom del Partit Popular. Hola, Enrique, bon dia, què tal?
Hola, buenos días a todos los oyentes. Un gusto estar aquí otra vez.
També ens acompanya el Josep Atxe en nom de Vox. Hola, Josep, què tal, com estàs?
Mucho gusto, igualmente.
També, mucho gusto, molt bé. I la Mònica Espinosa en nom de Junts. Hola, Mònica.
Bon dia a tothom.
Hola, què tal? Molt bé, també.
Tot a punt, no? Sí. Tot a punt per debatre diferents qüestions del dia. Escolteu, us aviso que obriré un tema d'aquells dels que podríem estar una hora, però no hi estarem una hora, d'acord? Ja us aviso de davant mà, perquè ho tingueu clar. D'acord? Perquè són aquests temes polítics, està clar, quan ve gent que està vinculada a la política de la ciutat, doncs us interessen i per tant us donen de sí. Però aquesta setmana a Ràdio Sabadell, de fet des de divendres estem fent doncs una certa programació especial, si li vol dir d'aquesta manera, analitzant aquests dos anys, aquests dos primers anys del segon mandat de Marta Ferrés, no? I avui culminem aquesta programació doncs escoltant els portaveus dels 7 grups municipals, donant la seva, dient la seva opinió a l'entorn de com està funcionant aquest govern de la ciutat. Jo diria que a grans trets els partits de govern consideren que va tot bé, no? Que va a la línia del cadenar, esperen que aquests dos anys que han de venir siguin de tancament d'alguns d'aquests projectes que s'estan començant a executar, no? Parlant des del Museu de la ciutat, a l'aparcament, per exemple, soterrat, o d'altres temes, doncs, per exemple, el portaveu del PSC, l'Eloi Cortés, parlava de tot el tema d'habitatge, que amb aquesta injecció doncs, de diners per part de la Generalitat esperen poder culminar alguns d'aquests projectes que tenen en l'àmbit de l'habitatge. Des de la banda de l'oposició, doncs, òbviament, són més crítics, consideren que aquesta majoria absoluta dona massa tranquil·litat al govern i fins i tot alguns diuen que això es tradueix en poca ambició per part del govern municipal. D'altres apunten doncs, també a una certa falta de rumb i de cert projecte de ciutat, i d'altres doncs, que aquesta majoria ampliada fa que l'oposició no pugui fer res més que queixar-se, o també des del Partit Popular, per exemple, es qualifica aquest mandat com el dels impostos, no? Amb aquest increment doncs, impositiu que hi va haver a principis del mandat. També es parla de seguretat, de policia de proximitat per part d'alguns partits, d'altres doncs, de temes més socials, com l'habitatge, facilitar doncs, l'accés a llocs de treball, etc. Anem una mica per parts, a veure com ho veieu tot plegat, com creieu que ha estat aquests dos anys i com creieu que han de ser els que han de venir, no? Que és el que ha de passar a la ciutat, Enrique.
A ver, yo pienso que un poco el gobierno municipal es la misma política del gobierno de España, o sea, mucho fuego de artificio y poca sustancia. El tema de la seguridad en Sabadell no ha mejorado, el tema del vandalismo no ha mejorado. La subida de impuestos es una realidad, o sea, seguimos expoliando el bolsillo de la gente, el bolsillo de los ciudadanos, lo cual hace que los ciudadanos estén peor. En este tema la mayoría ampliada, y no solamente la mayoría ampliada, o sea, pensemos que ahora hay una sociedad entre el socialismo y partidos que yo llamo cómplices de ellos, que son los que los apoyan. Entonces, yo pienso que tenemos un sanchismo en miniatura, básicamente. Es un sanchismo en miniatura. Mucho fuego de artificio, mucha propaganda, pero los problemas de la ciudad siguen estando como están y no se soluciona absolutamente nada.
Mónica.
Bé, a veure, quan hi ha una democràcia, es vota i, per tant, surt el resultat que ha sortit a la ciutat de Sabadell, doncs la majoria absoluta és el que impera i, per tant, l'alcaldessa és la que té ple poder per fer i desfer i portar a terme el seu programa electoral. Per tant, que hi hagin els grups d'oposició que diguin que no s'està fent les coses i que es podrien fer de manera diferent, és normal, i que els partits que governen doncs, diguin que estan portant a terme els projectes que havien planificat i que, per tant, es tenen sobre la taula i que es van podent desenvolupar, doncs també entra dintre de la normalitat. Evidentment, estem en l'equador del mandat, els balanços es fan a tots els municipis i crec que la situació d'aquí és aplicable a molts altres municipis, no? Jo crec que són dos anys que han de venir, que hi hauran doncs, inauguracions, projectes que es portaran a termini, que en dos anys encara no s'han pogut realitzar i, per tant, que en quatre sí que els veurem que sortiran a la llum, no? I el que passa que no tot sempre ha de ser bonic i que tot es portarà a terme, no? Evidentment, hi han coses que es podrien fer diferent, segurament, i que una majoria absoluta doncs, no permet que hi hagi aquest diàleg o que hi hagi doncs, una entesa amb segons quins partits que són crítics en l'oposició, no? Perquè a vegades doncs, la pròpia ideologia de cada partit fa que el punt de vista sigui molt diferent. O sigui, es pot arribar amb una entesa, amb cert percentatge, no? Però amb d'altres no. Per tant, jo crec que entra dintre la normalitat que govern digui que s'està fent bé i que els partits de l'oposició digui que no es fa res.
Ja us dic, al final aquestes coses no sorprenen, no? Josep, com ho veus?
No, jo de lluny, De lluny.
Sí?
Sí, no. L'Enric ha tocat el tema dels impostos, diguéssim, l'entrada de les escombraries allò al grande, que al cap i a la fi això de les escombraries, o sigui, això del títol, el nom que li poses un impost, una mica ve a ser el de menys, diguéssim. Va haver època que no hi havia impost d'escombraries, que ens va tornar en temps d'Augustus, però els diners d'escombraries es treien del que recaptava per IBI. Vull dir que això, o sigui, el que hi ha hagut és un augment de la fiscalitat quan la conjuntura general bé, és un comportament així com bastant anticíclic, diguéssim, estem en un moment d'expansió hauríem d'estar, o sigui, s'ha passat la pandèmia, s'ha passat s'hauria d'haver remuntat la crisi del 2008, fins a cert punt això encara no, però clar, hauria de ser un moment d'incentivar activitat més que d'escanyar-la a base d'aquest augment de la càrrega impositiva. Llavors, això, bueno, això que es diu, no?, dels diners als carrers, no? Va, molt bé, no els veig. Aquesta és una altra. Jo no els veig. O sigui, veig animalades. Veig, per exemple, la destrossa que han perpetrat a l'art tèxtil. Un projecte que jo, sincerament, no hi veig ni peus ni cap, o de l'escola d'infermeria allà. És un ús que no s'adapta a l'edifici. Carregar-se la tanca, com s'ha fet, és això, abocar al vandalisme una de les peces arquitectòniques més grans i més importants i més maltractades que hi ha aquí a Sabadell. Per exemple, es fan bestieses. I es funciona molt a partir... O sigui, Marta Ferrés funciona a partir de batzegades, d'il·luminacions. O sigui, ara diu, ara faré... O sigui, tot el tema aquest de museus, que no té ni peu... O sigui, el pla aquest de museus, que és un pla de per riure, que ho van encarregar la Diputació. Doncs ara tiraré cap als vestits. Ah, molt bé, com? Amb una precarietat ja tremenda a l'hora de plantejar un projecte que hauria de ser realment estratègic de ciutat, no? El museu dels teixits o tèxtic, o com ho digueu. Es va així, es va... I llavors, diguéssim, aquest gran drama de Sabadell, que això ve una mica de quan el Ferrer, que els valors més evidents de Sabadell no es veuen. O sigui, és fabulós, allò... Tu tens aquí una peça tan fantàstica com Can Deu, allò, un parc natural urbà, no existeix, el deixem podrir, no regenerem, no replantem, això no ens toca, no ens toca. Aviam, allò finalment, qui és responsable d'allò és la Generalitat, són les restes de l'antiga Caixa de Sabadell, es va comprar amb la intenció de que fos un parc, i té molt sentit el lloc on és, no? O sigui, una de tantes coses, me'n recordo un cop, dic, cony, l'Autònoma, aquí l'Autònoma té part, ha quedat part de la seu d'un dels seus grans centres de recerca i de referència mundial, que és l'Institut de Paleontologia. Ah, això no. Això no hi és, no? Vull dir, és aquesta manera de funcionar. Dius, no hi ha projecte de ciutat. Home, és que no hi ha un mínim sentit estratègic. O un mínim, a vegades, una mínima visió de tocar de peus a terra. Simplemente eso, ya está.
La verdad es que mi contertulio lo he puesto muy bien y ese es un poco la política de iluminación. La estamos viviendo a nivel de España, la estamos viviendo a nivel Sabadell. Y luego, mi contertulio hablaba del tema de, claro, que el debate es complicado cuando tienes una mayoría absoluta. El debate se hurta. El debate se hurta. ¿Por qué aquí estamos representantes de varios partidos políticos? Porque no hay un representante del PSC como antiguamente había cuando hacíamos tertulia. No,
perdona, Enrique, el representante del PSC ve el dilluns.
Sí, ya, pero ¿por qué no viene aquí a debatir con nosotros?
No, porque ve el dilluns, no puede venir cada día de la semana.
No, pero ¿por qué no hacemos un debate como hacíamos todos juntos antes?
No, que Enrique, se es que això que estás diciendo no es verdad. Es decir, deja'm que t'ho talli. Ah, porque anem canviant. Es decir, el PP ha coincidido con el PSC durante parte de esta temporada. Cada dos meses cambiamos los representantes políticos con los que coincidimos.
Ya hace
una altra cosa és que no hagis coincidit tu, però ja
no,
et dic
no,
jo que...
No, que los escucho, A veces no estoy aquí, pues estoy presente en espíritu.
Ja et dic jo que et puc passar el calendari quan vulguis, ja heu coincidit amb el PSC durant dos mesos aquesta temporada, com tothom ha coincidit amb tots els grups. El que passa que hi ha una rotació i anem canviant. És a dir, no hi és avui, però va ser dilluns, i dilluns va parlar d'això el Carmel Mutlló, el representant del PSC. Vull dir que ja et dic jo que pots recuperar la tertúlia de dilluns, i si no te la passo després i te la pots escoltar, en què el Carmel Mutlló, que és el representant del PSC, feia aquestes valoracions. És evident que cada dia no hi pot ser el PSC, perquè si no em diríeu que cada dia hi ha el PSC a la tertúlia, y también modificaríeu, per tant, acaba, perdón.
No, y luego, otro tema, no estamos viviendo un momento de expansión, estamos viviendo un momento de crisis.
Deberíamos estar en expansión.
Deberíamos estar, pero estamos viviendo un momento de crisis. O sea, un momento de crisis.
¿Cuándo estaremos?
Momento de crisis, meterle la mano en el bolsillo a la gente en el momento que estamos pasando. A ver, el sueldo promedio de España son 15.000 euros. 15.000 euros. Con eso la gente tiene que llegar a fin de mes. No sé, ahí lo dejo.
Jo no, es volia apuntar una cosa, que debat evident que n'hi ha d'haver-hi, sempre. Sempre s'ha d'estar a favor del debat. El que passa que el percentatge d'entesa que puguis arribar en certs projectes, amb una majoria absoluta, sempre serà menys, perquè quan hi ha d'haver-hi una negociació, qui té més poder acaba tenint més percentatge d'aprovació d'aquell projecte. Això és així. I en quant a les taxes, evidentment, és una taxa impositiva, però recordem que una d'elles ve de la Unió Europea, és una directiva que s'havia d'aplicar.
Va, doncs, com que podíem estar molta més estona donant voltes a això, si voleu dir alguna cosa més ho podeu fer, però si no, si us sembla, avancem, perquè tenim altres temes que crec que són interessants també per posar damunt la taula. Mireu, una informació que hem rebut aquest vespre als mitjans de comunicació és que hi va haver una trobada de Josep Oliu i César González Bueno amb 1.500 accionistes de Banc Sabadell, en què podien fer un total d'una 60 de preguntes, una bateria de preguntes, aquests dos màxims responsables de Banc Sabadell, i de quin han sortit, doncs, unes declaracions que han fet arribar als mitjans de comunicació. A grans trets, jo diria que ja ho sabem, tot el que van venir a dir, vull dir, no hi ha gaire sorpreses en el que van venir a dir. Sí que el César González, bueno, el conseller delegat de Banc Sabadell, era bastant clar, considerant que finalment el BBVA es farà enrere en aquesta oferta, perquè diu que cal veure quines condicions hi posa el govern espanyol, que sabeu que té aquest procés en el Consell de Ministres, i en aquest sentit, el Josep Oliu deia, tenen fins al 27 de juny, si no m'equivoco, per prendre la determinació, i l'Oliu apuntava que segurament aquesta decisió es prendrà el dia de Sant Joan, el dimarts vinent, en el Consell de Ministres. Sabeu que Madrid no és festa i, per tant, és un dia rutinari, diguéssim, i, per tant, doncs, que en aquest Consell de Ministres del dia 24 es podia prendre aquesta determinació definitiva, bàsicament perquè el termini s'acaba el divendres 27 de juny, per tant, és el darrer Consell de Ministres que hi ha abans d'aquest termini, per bé que a Madrid ara mateix tenen també un batibull de coses que no sé si s'han pogut parar a seure's tranquil·lament a mirar-se el tema de Banc Sabadell, però això seria un capítol a part. Entre les coses que deia Josep Oliu, bàsicament és que això és un serial televisiu, deia, cada dia hi ha un capítol nou, i deia que en queden tres, que queden la decisió que pugui prendre el Consell de Ministres, què farà el BBVA, i també què pot passar amb el TSB. Sabeu que hi havia la informació que hi ha bancs interessats en comprar el TSB, aquesta filial britànica de Banc Sabadell, que li va portar 1.000 problemes, que finalment va poder, doncs, acabar d'encaixar dins de l'operativa del banc, i l'Oliu deia ahir que ara és moment d'analitzar amb professionalitat, deia textualment, si hi ha alguna oferta d'aquestes que valgui la pena. Això seria una fórmula més que podia tenir Banc Sabadell per repartir més dividends entre els seus accionistes i, per tant, fer menys rendible aquesta operació, no? Aquesta OPA i aquests diners que pogués oferir al BBVA. No sé si ho aneu seguint molt, si us preocupa molt, si doneu moltes voltes, i com veieu aquest últim capítol, no, Josep? Jo sé que tu aquest tema t'interessa.
No, ja m'interessa relativament. No, jo, per exemple, aquí donaves molt valor aquesta mena d'informe que ha de fer que farà
el Consell de Ministres.
Sí, bueno, és on s'acabarà aprovant. O sigui, aquest informe el deu fer, doncs, el Ministeri d'Economia i el d'Hisenda, el deuen estar fent ara, no? Jo això li veig poc recorregut, perquè és un procediment o de golpa molt marcat, i l'únic que pot anar és afegir allò que en diuen, no? Això dels remedis, alguna instrucció més. Aquí, diguéssim, hi ha, evidentment, hi ha un funcionament establert per les OPAs i hi ha Brussel·les a sobre. Té poc marge. I llavors aquí, el tema del TSB, hi ha una cosa, que és que ara mateix, en aquesta situació d'OPA, el Consell, la Junta de Govern del Banc, haurien d'estar passius. Es diu així, no poden. I llavors, clar, a l'entrada de capital que li pugui significar a la venda del TSB, pot ser que digui no, això en tot cas ho feu després. I llavors aquí Oliu sí que està portant una estratègia bastant divertida, que és, diguéssim, augmentar la liquidesa del banc. Allò, ell reparteix dividendos, tot això, però diu, bueno, aquí tenim un capital. I això, diguéssim, és el que pot fer dissuadir el BBVA. Diguéssim, no tenim prou calés o prou diner per comprar el Sabadell. I això ara mateix, aquests dies, ja no se'n parla gaire, però hi ha el cas paral·lel d'Unicredito, un gran banc italià, i el Commerzbank, i hi havia una OPA d'Unicredito sobre el Commerzbank, i el Commerzbank s'han escapat amb una estratègia, diguéssim, de recapitalitzar-se, diguéssim, d'omplir el calaix, allò de treure... Vull dir que aquí és el punt, o sigui, clar, aquí hi ha un tema que és sagrat, que és el dret de propietat dels accionistes. Això no es pot tocar. són ells els amos de les seves accions i els vendran o no els vendran si l'oferta consideren que els interessa o no, no? Aquest és, aquí és on hi ha la mare dels ous. I l'altre es pot, diguéssim, recargolar una miqueta per aquí, per allà, però el que sí que se'l veu, així quasi bé ja en termes de culebron, el senyor Pep Oliu se'l veu valent, o sigui, està marcant posició, no? Després d'uns anys durs, l'episodi del TCB va ser molt dur, la caiguda de les preus de les accions per sota dels 30 cèntims, i com, diguéssim, ara es veu valent, no? Jo vist des de fora i amb un tema que...
No, ahir tornava a insistir que el banc sol és molt més solvent que no pas entrant dins del BBVA, vull dir que al final és veritat que és un xoc de discursos, eh? Això és un xoc de relats, bàsicament, cadascú ven el seu, també, no? És a dir, el BBVA diu que ells ho faran millor...
A la llarga. Clar. Però al principi hauran de gastar-se diners, eh? Vull dir, jo... Una cosa que es diu que em fa molta gràcia, és a dir, salvar els llocs de treball. Oh, coll, per això no fem l'OPA. L'OPA representa que el sentit de l'OPA és fer més efectiu i reduir l'aparell del banc, no? I amb aquest hem, de què estem parlant aquí, no? I diuen, ja està, ja em desviava jo...
Aquí hi ha dos temes, per que no lo sepa, que són un tema de negocis i un tema polític. O sea, el tema de negocios es sencillamente una operación bancaria donde BBVA hace una OPA sobre el Banco de Sabadell y el Banco de Sabadell se está defendiendo con uñas y dientes. Eso tiene una... A ver, eso que a primera vista pudiera parecer que no nos incumbe a nadie... si no se incumbe, o sea, el Banco de Sabadell paga el impuesto a sociedades en Cataluña, o sea, y no, yo no me quiero ni imaginar lo que es el impuesto a sociedades de un banco, o sea, es que no, yo creo que es inimaginable ya, o sea, sería perder una fuerte de ingresos, y esto mismo lo que hace transformarse en un problema político.
Bueno, el paga desde no fa gaire, desde que ha tornat a Cataluña.
Ya, sí. Bueno, también cuando nos decían también que si fueran los bancos, daba lo mismo, no daba lo mismo que si fueran los bancos.
Es una tonta, pero no me puedo aguantar de decirlo. Esto en tiempos de Ofarres, que era muy amigo de Bogiu, cuando empezó Godos Lessings y Godos Rentings, hicieron un acuerdo y vos, fíjate tú, ¿eh? Los coches estos de ventas en la, hacía pagar el impuesto de circulación en Sabadell.
Claro.
Lo animagaba. Claro, esto ha acabado, que ahora hay pueblos de por ahí, de saber dónde, que tienen el impuesto de circulación allo, tiradísimo y van todas las empresas allá, bueno, los bancos y las financieras y todo esto, allá colocados sus coches.
¿No? Bueno, y lo, con lo que decía, bueno, que cuando los vendían...
No, que no es ninguna tontería.
Sí, dices, no, es que la importancia no, la importancia de realmente tener el banco aquí, ¿no? O sea, cuando nos vendían, por ejemplo, que si se van los bancos de aquí de Cataluña, pasaba, hombre, que no pasaba nada, sí que pasaba, hay mucho. Entonces, esto genera un problema político para el gobierno. El gobierno de España, me refiero, tiene bastantes aliados. Entre ellos, bastante opuestos, ¿no? Entonces, claro, que el BBVA, Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria, se quede con el Banco de Sabadell, es un negocio para los vascos. Pero evidentemente no es un negocio para los catalanes, o sea, que deje de pagar impuestos aquí el Banco de Sabadell. Y aquí el gobierno se encuentra con un problema que no sabe cómo solucionar. Evidentemente, a unos no les gusta una cosa, a otros no les gusta otra, y entonces es una especie de brindis al sol, que es, vamos a hacer un dictamen del Consejo de Ministros, que en el fondo nos sirve para poco y nada, porque aquí Bruselas tiene una política muy marcada con este tema, que es que se tiene que permitir operaciones de este tipo dentro de un contexto de libre mercado. Con lo cual, lo único que queda es, si el Banco de Sabadell, lo que explicaba mi contertulio recién, se puede defender bien, que parece que lo está haciendo, probablemente sea que la operación no sea tan atractiva. Pero el Consejo de Ministros no deja de ser otro maquillaje más del gobierno sanchista.
Mónica.
Doncs mira, jo la veritat que quan va començar tot el serial d'OPA, pensava que seria molt més ràpid. I pensava, de més, que quan ja era hostil ja seria, bueno, això pim-pam, no? Llavors, jo penso que hi ha hagut una estratègia financera de l'Oliu i de tot el seu equip al darrere, molt ben pensada, raonada i pas per pas, acompanyada d'una bona estratègia, crec jo, de comunicació, quan va començar abans de Sant Jordi tot el tema de què farem amb el drac, no? I molt lligat, doncs, a la llegenda de Sant Jordi i aquest drac que és així tot negrot, però bueno, simpaticot, per fer-la també una mica amable, no? I que en el fons el que estan dient és que tu tens el poder de triar, no? Bueno, si tu al final el teu banc el fas atractiu pels teus accionistes, doncs potser a l'hora de vendre igual no es venen aquestes accions i es queden a casa. Evidentment, l'estratègia de comunicació del BBVA també ha sigut fer molts anuncis en el qual es deia que, bueno, es tiraven, doncs es lloaven els beneficis que hi hauria si aquests dos bancs pels accionistes al final entressin, doncs fossin un sol banc i es fusionessin, no? Bueno, aquí com haurem de veure un capítol més de cap a on va al final aquesta decisió. Evidentment hi ha uns paràmetres que s'han de dur a terme i que, com deien tots els meus companys, està molt pautat per la Unió Europea i que podran amb un cert marge fer i desfer, però al final quan es posin a la venda aquestes accions, seran els accionistes els que finalment podran decidir sobre elles, no?
Més a més, diguéssim, hi ha accionistes compartits, importants, el cas de BlackRock, com a gestor de capitals, que té un paquetet maco d'accions del Sabadell i un altre paquetet de BBVA. Dius, bueno, estan decidint uns allò, és com si tu estàs allà i dius, mira, jo tinc aquests cables aquí, els tinc allà, què faig? Me'ls ajunto. Aviam, el capital del Sabadell s'ha concentrat en els últims anys, hi ha un paquet de un 10% del banc està amb grans fons, i, bueno, entre mi s'hi ha posat Zurich o asseguradora, o sigui, té uns accionistes. Llavors, aquesta anècdota d'abans d'això de l'impost de circulació, ho dic perquè són aquestes coses que passen i no es diuen.
No, són negocis que van accessòriament.
No, tonteria que era que al final, pues, bueno, si no pagues aquí, pagues allà. El banc Sabadell, que també és molt divertit, és que, clar, aquí tenim la imatge perquè es diu Sabadell, però té una implantació també forta al País Basc a partir del Guipuzcoano, tot el nord, el Guerrero, el Banco Gallego, València, allà baixa, no només la Camp, o sigui, va anar absorbint coses, no? On va una miqueta més fluix és Andalusia, però té una presència al mercat espanyol important, i aquests, diguéssim, aquestes altres places fortes al Sabadell, també hi ha hagut un ambient de dir, ens interessa seguir treballant amb el Sabadell, tot i que ja coneixem la BBVA, no? Aquest moviment és curiós i també hi és, allò, Astúries, Galícia, dius, conxo, València sobretot, València, allò, sabadellanquistes més que allò, oi? Tremenda, no? Però, res.
Doncs veurem, a veure si finalment s'acaba desenvolupant, i Josep Oliu tenia raó, no?, quan plantejava, doncs, que aquesta decisió pot ser... Vaja, és cert que el calendari és aquest, que la setmana 27, com a molt tard, s'ha de prendre aquesta determinació. Per tant, el pròxim Consell de Ministres és el del 24 i hauria de sortir
alguna cosa. Però és que el Consejo de Ministros no puede decidir, Mireia. A ver, esto hay leyes europeas, no puede ir en contra.
No, però el Consell de Ministres té un termini per prendre la determinació i aquesta és el 27, per tant, haurà de dir alguna cosa. Si és decisiva
eso sí.
O no és decisiva, ja aquí ja veurem, perquè és veritat, com deies ara, Enrique, que la Unió Europea ja li ha tocat una mica el crostó. El govern espanyol li ha dit, escolta'm, aquí hi ha unes normatives que hem de veure si es compleixen o no es compleixen, i hem de veure si feu bé o no feu bé de prendre determinades decisions, no? Per tant, veurem què diu el Consell de Ministres i a partir d'aquí veurem què passa, perquè ho deia el Josep abans i és veritat, aquí els que tenen l'última capacitat de decisió són els accionistes quan rebin la carta si volen vendre o no volen vendre. Yeah. Això a menys que el BBVA retirés l'OPA en tot aquest procés, que això s'ha de veure també si passa o no passa, com apuntaven ahir, eh? Per tant, són capítols, diguéssim, que encara el serial encara tindrà més capítols i haurem d'anar-los seguint. Va, fem una petita pausa per la publicitat i a la tornada anem a altres temes.
Marta, la mare té metge demà? És que no puc acompanyar-la.
Doncs jo sóc de viatge.
Hem de trucar d'una vegada a Cuideo. Segur que també ens ajudaran amb aquestes coses.
Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. Estaran en mans dels millors professionals i la teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'Òpera Sabadell, parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'Òpera, amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'Òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La
teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell, la vius, la veus, la sents.
Cada dimecres de 9 a 10 del vespre us expliquem les novetats teatrals de Sabadell i de més enllà. La programació local, entrevistes, reportatges, curiositats històriques, musicals. Comentem estrenes de la capital, valorem la cartellera dels cinemes. Més de 300 programes parlant de teatre. Parlant de teatre. Podeu seguir-nos a Instagram i també a TikTok. I podeu recuperar tots els programes a Spotify i al web i l'app de Ràdio Sabadell. El programa temàtic de teatre i arts escèniques de la teva ciutat. Amunt al taló.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Amunt al taló. Notícies Matí. L'actualitat més matinera cada dia a Ràdio Sabadell.
Seguim fent tertúlia amb la Mònica Espinós, l'Enrique Vallejos i el Josep Patxe parlant de diferents qüestions. Ara anem a les obres de canalització per connectar els pous i les mines del Ripoll amb la futura planta potabilitzadora que s'ha de fer a la Serra d'en Camaró. Estem ja a la recta final d'aquests treballs. Haureu vist que durant un temps vam tenir la part del carrer Vilarrubia estancada sense saber massa bé què hi passava. Doncs va ser la troballa, aquesta insòlita que es va fer el febrer.
Home, insòlita no, eh?
Bueno, insòlita, perquè no sé... Bueno, no sé si era esperable, però no sabien que ho trobarien. Van trobar aquestes restes òssies humanes procedents de l'antic cementiri del Taulí. Un cop ja s'han analitzat, s'ha fet tot aquest estudi que, de fet, es presentava la setmana passada al Museu d'Història, us ho explicàvem a Ràdio Sabadell, d'aquest cementiri, tot el que s'ha pogut doncs inventariar de tota aquesta troballa. Doncs ara ja es pot tornar a reprendre aquestes obres que han de permetre doncs millorar el tractament de l'aigua de subsol que tenim a la ciutat de Sabadell i poder aprofitar tots aquests pous subterranis. Sabeu que és una de les inversions, no?, incloses en aquesta estratègia de l'aigua circular, que es diu de Sabadell Ciutat Circular, per avançar en aquesta resiliència hídrica. Bàsicament que depenguem menys de la pluja, és a dir, que tinguem més capacitat doncs a través de l'aigua regenerada, a través de l'aigua de subsol, i d'aquesta manera també ens explicaven es permet millorar aquesta canalització de subsol, que alhora permetrà doncs regar amb aquesta aigua, una aigua que a més es podrà potabilitzar i que també es podrà passar, per tant, a la xarxa d'aigua de boca en un futur. Com ho veieu, Mònica?
Mira, jo recuperava una notícia de, justament de l'abril del 2024, que era quan es presentava aquest projecte, no?, i es deia que es començarien les obres i que finalment aquestes podrien entrar en funcionament previsiblement el proper 2025. Dic, bueno, encara anem prou bé. 2025, encara tenim mig any per poder-les acabar. De fet, si estem ara ja al carrer Vilarrúbia, representa que la canalització només hauria d'arribar cap al pou del Ripoll, no? I per tant, ja hauríem acabat aquestes obres.
És a punt d'acabar, segons deia ahir des de la companyia d'aigües.
Per tant, l'objectiu d'aquestes obres doncs s'acompleix i a més amb una àrea justament que és la de l'aigua, no?, que Sabadell sembla ser que sí, és una ciutat que raonablement fa uns consums molt adequats de l'aigua, o sigui que amb el tema per exemple del reciclatge sempre ens discutirem i sempre veiem que no ho acabem de fer bé, i amb el tema de l'aigua cada vegada que surt un tema d'aquests sempre veiem que la ciutat de Sabadell s'hi posa les piles i va bé, no? Sigui bàsicament pels ciutadans o sigui per l'administració amb l'ajut a part de l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè la inversió d'aquestes obres en gran part venen de l'ACA, no? Bueno, és el que dèiem sempre, eh? Davant de períodes que tindrem de sequera molt importants, com ja hem anat tenint, doncs tot el que s'ha de fer quan no hi hagi sequera és intentar fer bé un manteniment de les canalitzacions i intentar recuperar aigües que es perden i sobretot un consum molt racionalitzat d'aquesta aigua, no? Amb totes aquestes obres sí que hi ha una part també d'aigua regenerada que abans no s'utilitzava i que ara es podrà utilitzar i que no sé si mirant-ho era de... O
sigui, l'any 23, diu, l'aigua regenerada va suposar 51.000 metres cúbics de consum i amb aquesta proposta ens anirem a un hectòmetre cúbic, o sigui, 50 vegades més, no? Bueno, jo crec que aquest és el camí que hem de prendre i fins i tot, doncs, a millorar-lo, que jo sempre penso en que quan hi ha aigua de pluja encara es perd, eh? Sigui per als carrers o sigui fins i tot els mateixos edificis que es podria recuperar i es podria reutilitzar.
A ver, nada en contra, o sea, cualquier cosa, a ver, más que nada, no por un problema de... A ver, nosotros hemos sufrido aquí en carne propia en Cataluña lo que fueron restricciones por la sequía, con lo cual nada en contra de este tema. Lo que pasa es que cada vez que hay una de estas grandes cosas... Siempre me deja la sensación que hay pequeñas cosas que se podrían hacer y no se hacen. Y estas macroobras tan grandes que dan tanta publicidad y que están bonitos y que dan tanto cartel, ¿no? Diciendo, uy, mira, qué bien. Y pequeñas cosas como mantener las calles limpias o tratar de que no le peguen un palo a la abuela de salir del supermercado, tener más policía en la calle, por ejemplo, esas cosas parece que no. Y son más sencillas en el fondo. Eso es lo que a veces me chirría de muchos de los gobiernos.
Josep.
No, jo ara m'he despistat perquè, clar, com van obrir el carrer de Gorruís va ser per aigua, el canvi de les canonades aquest pendent, no? I, bueno, va sortir clar el cementiri, que el tema és que...
Però no és un canvi de canonades pendent, és fer una canonada nova,
Ara es va fer el canvi de canonades, fa poc.
No, l'obertura del carrer Vilarrúbies, sí. Des del moment
sí,
zero,
ara sí.
Era per
ara
això,
nova,
sí.
Però aquesta obra que hi ha hagut fa pocs mesos...
Era per aquesta. Això, Josep, era per el canvi per la canonada nova del Ripoll. Es va començar el Parc Catalunya, recordareu sí. Que el Parc Catalunya es va començar tallant un tros i es va anar pujant per les rondes Amenov. No, pateixis, jo t'ho aclareixo. Es va anar pujant per les rondes Amenov, després cap al carrer Vilarrúbies, i de fet ahir a la tarda, que jo vaig circular per allà, i es veia com ja havien sortit de carrer Vilarrúbies i començaven a fer, diguéssim, la zona de la rotonda dels agents comercials. Ja començaven a anar cap allà per arribar, doncs, on deia la Mònica, a la zona
del... El que va ser molt pintoresc és l'episodi aquest dels enterraments, no? Que no, això no estava posat al parc geològic, quan el cementiri de Touy dura poquet, dura uns 20 o 30 anys, i s'acaba als 60 del 19, que és quan es fa el cementiri a l'altra banda de riu, no? Al Pla de Sant Nicolau. I llavors, clar, que va ser fabulós, allò, la premsa en general, allò, oh, Guàrdia Civil, doncs cadàveres aquí, bueno. Aquesta demagògia tant de l'Espanya, de la Catalunya castissa, sobretot actual, no? Allò, tal. I això va riure molt. I llavors l'altre dia amb el Jordi Roig, precisament, que és el que feu intervenció, l'arqueòleg, allò, que és, diguéssim, a part que és un dels grans... una de les grans eminències aquí a Sabadell del tema és que realment, diguéssim, treballa en sèrio aquí i, evidentment, clar, està no saber gens amb el personal de museus, que és el pas que t'he vist i de, bueno, d'una frivolitat i d'una baix. Hi ha un desfase de nivell entre això que passa aquí a Sabadell, entre el que és l'Ajuntament i la gent que viu amb el món realment professional, no? No, llavors hi ha un tema, aquest, diguéssim, l'aprofitament de les aigües, que jo el deixo anar, però que és important, o sigui, ara estem tocant el pou de la Torre de l'Aigua, o sigui, Sabadell, pobre d'aigua tota la vida, des del segle XV, allò privilegi de les aigües del rei Pere III, etcètera, vull dir, és una cosa crucial i estratègica, importantíssima. Això es va fer contra la Confederació Hidrogràfica, a l'obra del pou que allà sota, que és el que pujava l'ombra d'aigua, i llavors l'altre recurs que hi havia aquí, històric, i que existeix, que és el de l'aqüífer de Ribatallada. Jo sí que coneixeu la zona de Ribatallada, és el gran tresor de Sabadell. O sigui, just a sota l'ermita, la iglesia de Sant Julià, i tot això de la Tosca, res, comparat amb Ribatallada, com el bosc de Ribera, com a frondositat. I llavors allà queda l'antic pantà, que hi havia hagut un pantà que va rebentar quan les riuades, el castell a sobre, és molt maca tota aquella zona, i gran. És com la Tosca multiplicada per 5 o per 6, i allò entre el Ripoll i i Sant Julià, i allà no s'hi fa res. I a part de mantenir això sí el camí, perquè clar, en cas que hi hagués foc a Can Deu, tens una via d'accés per la banda del riu. No sé, Ribatallada o alguna... I allò és propietat fundacional de caça. I és... O sigui, sobre el que realment el que havia de ser el parc aquí de Can Deu, la superfície és comparable a la de la Caixa, o potser més gran i tot, en quant a hectàrees. I és d'una qualitat ambiental i natural espectacular. I no costa res, allò. Sant Julià, bueno, fa pujada, això sí, puges i baixes, no? Jo us ho recomano. És fresc, ara a l'estiu. Allà no van caure aigües per la ventada, perquè està allò a banda aquesta obaga protegida. Res, ja està, eh?
És que el rodal de Sabadell és molt maco, s'ha de cuidar.
Els afores.
Bueno,
el rodal és una altra cosa.
El rodal
és Sentmenat, és Poguinyaixes, el rodal.
Doncs,
segons Pau Vila.
Donant-li l'altra nomenclatura.
Jo em refereixo a tota la llera del riu Ripoll. Parlava de la Tosca, perquè allò quan van treure això del Cagobrés, i a casa amb el meu pare ens hi rebentàvem el no sé què. Dic, bueno, i llavors això d'un terme, que és la rodalia, que són els pobles de la rodalia, hi ha un senyor que es deia Josep Rosell, que va fer un llibre en plena guerra civil, parlant de la rodalia, de Sentmenat, però i a més parlava dels masos del terme, i llavors aquí van sortir els catalanistes, i pum, pai, se me'n va inventar una paraula, no perquè signifiqui res, una paraula ja hi era, que era fores, però fores no devia agradar, i llavors mantem-ne una altra. Però el rodal és la rodalia. Eh? Pau Vila, el Vallès, visió geogràfica, són dos comarques, la de Granollers, occidental i oriental.
Tornem, no, Josep, no. Tornem, per favor.
I cada comarca té dues rodalies.
Tornem, o sigui, perquè Sabadell, sí que és veritat que Sabadell, i un dels sabadellenquismes que es diuen que té és el d'anomenar rodal.
Això és un municipalisme, no és un sabadellenquisme. Això és un oficialisme. Home, no, un catalanisme.
Ara no entrarem en el debat,
No.
Però ja ha donat l'opinió, ha quedat clara, però...
Jo que no llego.
No arribes aquí. Jo necessitaria algun expert.
Tu eres de les províncies unides del sud.
Ja no sabem en quin punt estàvem.
Sí, estàvem de la part de bosc.
Jo estic d'acord. Tota aquella part és molt maca. O sigui, banda i banda del riu és molt maca. Per tant, estic d'acord en que s'ha de cuidar.
I hi ha un cabdal d'aigua allà, deixat, que s'havia aprofitat.
Evidentment, s'ha de cuidar tot. Tota la part del riu s'ha de cuidar.
De fet, aquí hi ha un tema a l'entorn d'aquest àmbit del tractament de l'aigua, no? Del que parlàvem ara, d'aquestes inversions, etc, que és aquesta idea que té Sabadell de fer una xarxa d'aigua regenerada, ho deia la Mònica ara, Sabadell és la ciutat, crec, de Catalunya que més aigua regenerada produeix, segur. Té fins i tot, no sé si ho heu vist, però allà a la depuradora de Sant Pau de Riusec hi ha una espècie de benzinera, per dir d'alguna manera, on els ajuntaments poden anar a buscar aigua regenerada i fins i tot algun tipus d'empresa, si tenen autorització, per poder-ne fer ús per netejar carrers, per regar, etc. I durant el moment que hi havia més restriccions es feia servir molt. I el que vol la ciutat és poder extendre aquesta xarxa d'aigua regenerada i fer-la arribar a diferents punts, no? Més enllà, ara per ara, doncs segurament només pel rec i per la neteja de carrers, que és pels usos que estan autoritzats, però una de les demandes que té l'Ajuntament en concret és aconseguir que l'Agència Catalana de l'Aigua ampliï aquests usos de l'aigua regenerada, perquè al final és una quantitat d'aigua que tens i que, en certa manera, doncs no pots fer servir perquè no tens prou usos que t'autoritzin a fer-la servir, no? I, de fet, actualment hi ha una xarxa d'aigua regenerada que sí que arriba fins a Can Gambús i hi ha una altra xarxa d'aigua regenerada que arriba fins a Sant Pau de Riusec, on em sembla que ens explicaven que el 50% de l'aigua que es fa servir ja en aquesta zona industrial i comercial ja és regenerada. Per tant, amb aquesta doble xarxa es poden omplir bàsicament cisternes de lavabos i usos industrials de neteja. No es pot fer gaire cosa més amb l'aigua regenerada.
Que ja és.
Però vaja, que la demanda és que pugui ser més, no? Perquè, per exemple, imagineu-vos que a casa poguessis tenir una doble xarxa i poguessis fer servir aigua regenerada per netejar el terra quan has de fregar i tenir la teva aigua de boca doncs, per dutxar-te, per etcètera, etcètera, però que les cisternes dels lavabos fossin aigua regenerada, etcètera. Mm-hmm. I, de fet, aquí també... una de les qüestions que es destacava també és que des del 2008, crec que és, si no és 8, és 10, perquè em balla ara mateix, Sabadell té una ordenança que fa que els blocs de pisos nous que es construeixin hagin de fer servir o tinguin una canalització d'aigües grises per les cisternes dels lavabos, de manera que aquesta aigua de dutxes, de piques, de rentamans, etc, va directament a una espècie de dipòsit de tota la comunitat i això es fa servir per reomplir les cisternes dels lavabos, que ja deies que hi ha algo.
Sí, no...
Però som conscients
que ho té casa seva fa 30 anys que s'ho va fer per seu compte, sí.
Però som conscients que totes aquestes coses estan molt bé, però encarecen la construcció. Y entonces también después nos quejamos que la gente no puede acceder a la construcción, pero claro, si seguimos metiendo normativa tras normativa que encarecen las construcciones, luego no nos quejemos que la gente no puede comprar pisos. Yo no digo que esté mal,
pero puede
digo
ser
que seamos conscientes de la realidad.
Pero puede ser un ahorro a la larga, porque no es lo mismo el coste del agua regenerada que el coste...
Eso era un ahorro a la larga si llegas a comprar el piso, pero si no puedes comprarlo porque te sale muy caro, no vas a ahorrar un pimiento, vaya. O sea, es que claro,
Sí, però és que hi ha coses que el benefici, diguéssim, comú ha d'estar pel sobre del benefici individual.
I és un benefici individual.
Bueno, tant, no, si jo digo, me parece muy bien, pero luego no nos quejemos que la gente no puede comprar pisos.
Clar, sí,
me parece muy bien.
Després no ens queixem que hi ha sequera i que falta aigua, o sigui, jo penso que tot això s'ha de... O sigui, aquestes petites coses, les grans macroinfraestructures ja han de ser-hi, les petites infraestructures dels edificis moderns també han de ser-hi, no? Perquè no pot ser que ens estiguem esforçant justament en regenerar aigua i que després la perdem per altres bandes, quan podria ser més senzill a l'hora de construir un edifici que ja vingués de sèrie, no? I per tant, a més, tots aquests sistemes que es munten, a més economia d'escala, més baratos surten. Per tant, no crec que incrementés tant el cost d'un edifici.
El que és una animalada és regar amb aigua de boca, que té un cost. O sigui, aquí l'aigua de boca és una aigua que s'ha de potabilitzar, s'ha de tractar, i això, diguéssim, tirar a la terra quan tens una aigua que funciona igual o millor i no té aquest cost de potabilitzar, fot-li, tira, no? Vull dir, vaja, és com llançar diners, això. Perdó, però és...
Sí.
No sé...
Estaria molt bé tenir això, no? Una doble xeta.
Un doble circuit.
Sí, un doble, que de fet és una de les coses que es vol aprofitar amb aquesta canonada de l'aigua subterrània, també, doncs, perquè ja hi ha una canonada d'aigua subterrània, llavors a partir d'aquí tenir aquesta doble xarxa. De fet, una de les coses que ens deia el tinent d'alcaldessa fa setmanes o mesos ja, perquè el temps passa molt ràpid, és que tenen la intenció de fer un pla director on s'estableixi ben bé de quina manera ha de ser aquesta xarxa d'aigua regenerada que pugui estendre's per tota la ciutat, doncs, perquè en el moment en què s'autoritzi doncs, puguis fer-ho. Clar, això és evident que els pisos, que les cases antigues, doncs, no es podrà fer perquè no hi haurà espai, perquè hi haurà diferents dificultats, però vaja, al final...
Però antigua no, que te estoy hablando de que se haya construido en el 2015. Però, no hablemos de casa antigua, hablemos del 2015, o sea, vamos, un segundo.
2015, si es un bloc de pisos, ya hauria de tenerla.
Sí, pero vamos a ver, estamos hablando de lo que decimos del doble grifo, ¿no? Sí, si un grifo de tala, perfecto. ¿Sois conscientes de lo que puede ser montar una doble grifería en una casa?
No. No, a ver, no es un tema de doble grifería, es un tema de doble circuito. A ver,
bueno, doble circuito es doble
grifería. La repercusión en un piso, bueno, tú tiras un agua absurda, que es la de la cisterna, que podía ser esta regenerada, pero a la que vas, digamos, a una casita, o esto que hay tanto aquí en Cataluña, que ahí es donde no se tocará y donde se tendría que tocar, que es estas urbanizaciones que se hicieron a lo bestia, sin servicios, ahí se tira una de agua en regar y en estas cosas, ahí es donde haría falta, o digamos, una ciudad como Sabadell tiene un gasto como ciudad de agua, un consumo, que puede obtener, digamos, agua mucho más barata, igual o más eficiente.
Pero sí, estoy de acuerdo. Pero
la repercusión de esto en la factura es lo que compensa.
Yo suponte que tú tienes, ahora coge una casa de estas urbanizaciones que tú estás hablando y monta un circuito para aguas grises, para las cisternas de los baños.
Lo puedes hacer.
Sí, y rompiendo media casa.
No. Bueno, a ver si...
A ver, hombre.
Depende cómo tengas la casa. Porque no tienes que poner cuatro grifos
tiene que llevar una tubería de cisterna desde fuera. Por bueno, lo cual ver, tiene que llevar por las paredes.
Cada
externa.
Uno está en su casa y haga lo que quiera en su casa. Yo...
No, y veurem, tant de bo fos una qüestió de debatre-ho ara, perquè d'aquí que arribi aquesta doble xarxa, jo crec que ja el debat probablement serà un altre. No?
I potser hi ha uns fons Next Generation nous que això ajudin, això no se sap mai. O sigui,
bueno, ja, en temes eso de subvenció... Que no se gastan, ¿no? Eso mismo que no se gastan, que los tenemos sin gastar.
Exacte. S'han de gastar per lo que són necessaris.
No, i a través dels fons Generation també hi ha hagut un debat, no?, que n'hem parlat algun dia aquí també a la tertúlia, sobre per què hi ha aquesta normativa que, per exemple, t'obliga això de les aigües grises, però no hi ha una normativa que t'obligui a deixar pràcticament prevista una instal·lació de plaques en el moment de construir un edifici, perquè això és quan ho has de fer des de zero...
Bueno, porque estamos viviendo, vivimos en el mundo de regulación y la gente no se da cuenta, es que es totalmente imposible regular la vida del mundo hasta el punto cero coma. Por eso siempre fallan cosas y siempre fallarán, porque es imposible de regular. O sea, a ver, siempre dicen que Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. Aquí la nuestra obsesión es regulación, o sea, mientras en Estados Unidos están impulsando a la inteligencia artificial como en China, aquí estamos preocupados porque los tapones estén pegados a las botellas. Es que, desgraciadamente, es la realidad.
Bueno, yo no me pondré poques en casa,
¿eh? En pitjor, un altre cop, com deies abans, cadascú a casa seva, no?, quan s'ho vulgui posar, o que s'ho deixi posar.
Hi ha prou problema que tinc amb la caldera del gas, les plaques es deuen espatllar, bueno, no, no tinc cap problema, perquè funciona bé. Veig una cosa una mica fantàstica, això de la... Jo no, és una cosa en la que no creo, ¿eh? Però no, tampoc creo en la divina providència, vull dir que...
Fem un pas més, anem a un altre tema, parlem d'aquesta R8, perquè ahir hi havia 8 ajuntaments del Vallès Occidental, Oriental i el Baix Llobregat que lliuraven una carta a la consellera de Territori Sílvia Paneque, són els ajuntaments de Santa Perpètua, que és el principal instigador, el que ho ha liderat tot plegat, sumant Granollers, Montmeló, Mollet, Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal i Martorell. Què volen? Doncs que la línia R8 tingui un tren cada mitja hora i no un tren cada hora. Bàsicament aquesta és la demanda que fan arribar, i ens explicava ahir l'alcaldessa de Santa Perpètua a Ràdio Sabadell que tot plegat té sentit tenint en compte que l'any 2022, quan es va inaugurar l'estació de Santa Perpètua, se'ls va dir que en qüestió de 6 mesos els trens passarien a circular cada mitja hora i no cada hora, i per tant diu que han passat 2 anys i que no entenen perquè encara no s'ha pogut desencallar aquesta qüestió. Clar, si ja anem a més reivindicacions, què més demanen? Doncs que hi hagi aquests intercanviadors amb les altres línies de la Renfe, que podien ser a la R4, que l'alcalde de Barberà, que l'altre dia ens acompanyava a Ràdio Sabadell, ens explicava que ells tenen una estació baricentro fantasma, que no està oberta, i que allà es podria fer aquesta intercanviador directament entre la R4 i la R8, perquè les línies es creuen allà, per tant seria relativament senzill. I també sabeu que el Manel La Rosa i tota la plataforma Fem Vallès fa temps que reivindiquen els intercanviadors amb ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que suposarien, ens explicava el Manel, 2 milions d'euros cadascun d'aquests intercanviadors, per tant en àmbit d'infraestructures no són grans diners, i que permetrien connectar més d'un milió de persones, perquè són intercanviadors que es podien posar, perquè ens feu una idea, a la línia S1 de ferrocarrils, és a dir, la de Terrassa, a l'estació de Hospital General, perquè també totes dues línies es troben, i l'altra Vullpelleres, que aquí hi hauria un debat de per què l'estació de Vullpelleres es va posar, tenint en compte que a 800 metres hi ha la R8, per tant s'hagués pogut posar aquesta estació directament allà i ens estalviaríem ara aquest intercanviador, però bàsicament hi ha aquesta possibilitat, perquè fins i tot hi ha gent que, ens deia el Manel La Rosa, caminant baixa a Vullpelleres, camina 800 metres i agafa la R8, no? Per aquells que no sapigueu més o menys la R8, doncs el que ens explicaven ahir són passa per 9 municipis, més de 330.000 habitants, i uneix Vallès Occidental, Vallès Oriental i Baix Llobregat. Per tant, fa aquesta funció d'aquesta corona que té tants problemes de mobilitat, per exemple, en l'àmbit del vehicle privat, no? Amb infraestructures com la Universitat Autònoma i molt a prop de polígons industrials. Per tant, molts àmbits diferents, Enrique.
Yo esto lo he comentado hace años, ¿no? O sea, siempre aquí mucha gente se queja del centralismo de Madrid, pero nosotros aquí vivimos el centralismo de Barcelona. Y yo hace muchos años que decía, o sea, si tú ves en el Vallés, mejor que no te salga un trabajo en el Valle Obregat, porque pasarás toda tu vida arriba del tren. O sea, así de sencillo.
O al coche.
O sea, no, terminas cogiendo el coche, pues no tienes otra.
Y porque... pasas mucha vida también.
Bueno, sí, cuarto de vida. Te diría yo, porque alguna vez lo he vivido. Entonces... Volvemos otra vez al tema de la planificación. O sea, interesa. Mira, lo que tú comentabas recién en el intercambiador. ¿Por qué no has hecho? Mira, la planificación se hizo así y nadie se fijó que el borde había otra cosa. Si hubiera sido un sentido de negocio, alguien hubiera dicho, ostras, nos ahorramos un pastizal y lo hacemos aquí. A ver, ¿qué? No se puede estar decir menos que estar a favor de esto. Pero las prioridades son otras. O sea, también seamos sinceros. O sea, a ver. El otro día se aprobó el plan director del aeropuerto, que se quiere extender la pista. A ver, yo considero que es una obra muy... Desgraciadamente tendrá bastante más importancia que la línea esta. Y luego, bueno, hay mil otras cosas de la Generalitat que tienen más prioridad que este tema. Así no, que lamentablemente sí. Creo que... No, para ellos, para mí no, pero para ellos sí. O sea, con lo cual creo que lamentablemente esto dormirá el sueño de lo justo bastante tiempo.
No. ¿No? Esto va grave, esto va avanzado, hombre.
¿Sí?
Sí, hombre, sí. No. A ver, lo de la R8 es una historia...
¿Te grabo, Josebi? Dentro
sí,
de...
no.
Está grabado, está grabado.
No.
Quina il·lusió sentir
no
que va avanzada una cosa.
Digamos, por cómo está... Por la demanda, por todo esto. A ver, lo de la línea esta de la R8, esto es cuando yo era pequeño, bueno, jovencito ya me afeitaba, y estaba... le llamaban la línea que se construyó a principio... O sea, se puso en funcionamiento a principios de los 80, que era la línea Mollet Castellbisbal-Papiol. Y esto se construyó como un ramal de mercancías. Y no es hasta el año 11 que se habilita, digamos, desde Cerdanyola a la Autónoma y un poco más. Y el 20 y tantos va por se amplía al otro sitio. Y cuando se hizo esta línea, a finales 70-80, se pusieron estaciones. cuando se abrió para pasajeros, las aviones estaban destruidas, se tuvieron que rehacer. Recuerdo la de la Autónoma, que estaba ahí una caseta, que cuando fueron ahí ya no quedaba caseta. 20 años abandonada. Esto como van las cosas en este país. Uno dibuja, el otro tal, ¿no? Las cosas se proyectan y está 70 años un proyecto sin ejecutar, ¿no? A mí era lo que me hace ilusión, que esto sí... A ver, media hora... esto cuando se ponga en marcha hay un tema que es que el uso crea la necesidad. A la que el público y el tema de la estación de Baricentro es fantástico, ¿no? Está la estación ahí, pasa que no está decorada, pero está todas las escaleras, todo, una estación subterránea fantástica, que ahí se ha quedado perdida cuando es un lugar de movimiento de personas, ¿no? De puestos de trabajo, aparte de público comercial, ¿no? Ahora lo que es importante es la R3, que empiezan las obras en septiembre, que es la línea, digamos, que conecta, bueno, en realidad es la, se hace doble vía, de momento hasta la Garriga, que hay tramos que no está.
Esa es la que tienen que desdoblar ahora, que va a durar un año y medio.
Sí, exacto.
Que es una auténtica animalada.
Bueno, pero esto es una línea de tren que es anterior a la de Sabadell y donde no se ha invertido nunca. Bueno, se ha invertido muy poco. O sea, aquí se habla mucho en el tema este de Rodalías, de la Renfe. Bueno, la Renfe no. El guío está en Adif. La Renfe son los trenes. Lo que provoca incidencias, el mal estado de la línea y la subutilización. Es decir, aquí yo esto lo digo, bajas a Barcelona, hay embotellamiento. Puñeta, el embotellamiento de Barcelona empieza en Caldas, todo aquello de ahí, y ahí tienes un tren que funciona pues muy justito, la Garriga-Granollers, y después para Vic y hasta, que era la intención, bueno, que estoy a punto de cerrar el tramo de Ripoll-Puigcerdà, bueno, la Tour de Querol, ¿no? En la R3 hay un tema importante, que ahora volta a salir, que está en un plan director o no sé qué, que es el tema este del ferrocarril orbital, que es una cosa que apareció así ahora como unos 15 años, que es una idea de hacer un recorrido, un itinerario entre Mataró y Vilanova-Geltrú por el interior.
Sí, como una circunvalación ferrocarriles.
Sí, exacto, pero conectando ya tramos construidos. Y el tramo que toca aquí Sabadell es muy divertido, que es entre Santa Perpetua y Sabadell Sur, con tres estaciones.
Estás proponiendo un sistema parecido del metro de Moscú, que es una estrella, es una estrella con un círculo en el medio que une todas las ramas de la estrella.
Sí, pero es realmente, y aquí digamos, el tramo este, el enlace este, que aquí no hay mucha fe, pero no está mal, la conexión es, digamos, Sabadell Sur con Santa Perpetua. De esto hay que otro día, el año pasado, aquí en la Fundación, voy a seguir el tema, en los años 2000 y poco, que esto no salió, no ha trascendido nunca, pero esto existe. El Ayuntamiento de Barberá y el de Sabadell encargaron un proyecto a un ingeniero de caminos, Emmanuel Guerce, y hay un proyecto fantástico, digamos, que resuelve al mismo nivel la Ronda Sur con este ramal ferroviario. Es decir, harías allá, o que no, lo que no se puede hacer en la Ronda Nord, ahí se podría hacer.
Yo propongo un monográfico de Josep, perquè tiene un conocimiento tan gran.
Sí, sap moltes coses i clar, és normal que després...
I acabava.
No, és molt normal que te'n vagis després. No pateixis. Mònica, és que passa que em queden 5 minuts.
Mira, només una cosa. A veure, amb tot el tema de Renfe, Adif, Rodalies, a Catalunya, és un desastre, parlant clar, no? Aquí els alcaldes demanen que en comptes d'una hora passin cada mitja hora, però és que els usuaris en general del tren de la Renfe demanen que vagin puntuals els que ja existeixen.
O que passin, no?
O que passin. M'entens? O sigui, és que ja és demencial que hagis de demanar que passin més, amb més freqüència, quan els que passen no passen quan han de passar, ni quan toca, ni a vegades ni se'ls veu venir, no? Per tant, o sigui, aquí ha d'haver-hi una reestructuració, un replantejament, que sigui, i el que ha d'haver-hi sobretot és inversió.
Exacte.
Executar els pressupostos. Bàsicament va de diners i va d'inversió. Si tu tens hi ha un manteniment de les línies i a més s'hi posen diners per millorar-les i per posar infraestructura necessària, això funcionarà més bé. Si
però
no n'hi ha diners, no d'allò. Jo he mirat el que... els pressupostos, execució de pressupostos en infraestructures ferroviàries versus la planificació que hi havia d'haver-hi en pressupost, i hi ha un dèficit acumulat entre el 2010 i 2021, segons la Generalitat, que l'Estat espanyol ha deixat d'executar 3.639 milions d'euros destinats a Renfe i a Adif. Clar, no és un milió. Estem parlant de 3.639 milions. Llavors, Catalunya executant només el 35,1% de 6.194 milions d'euros planificats entre el 2015 i el 2022. Només s'han executat, que dèiem lo de Renfe o Adif, un 42,2% dels pressupostos de Renfe en Rodalies. Però és que només s'han executat un 31,5% dels d'Adif amb xarxa convencional. I d'alta velocitat, 35,5%. Bueno, o sigui, execució de pressupostos del 35,5% ja et fa veure que no anirà la cosa bé. Ja està. No cal demanar mitja hora. Cal demanar que s'executin els pressupostos. Perquè sobre paper els pressupostos i els milions del gobierno más progresista del mundo que vindrà a executar pressupostos, que llavors només s'executin el 35%, no anem bé.
No anem bé.
No anem bé i no anem bé els usuaris de la Renfe que demanen que passin a l'hora i quan els hi toqui. I ja no et dic quan et diuen, vale, doncs molt bé, ara farem aquesta línia nova, ara agafaràs autobusos. I van a buscar els autobusos i no saben on estan els autobusos ni quins horaris tindran els autobusos. És que això és demencial per la pobra gent que ha d'utilitzar el transport públic, que ens estem fent un fart de demanar transport públic de qualitat perquè hi hagi més mobilitat i sigui més sostenible. O sigui, han d'anar les dues coses de la mà. Si no, gent el que farà és agafar el cotxe de nou. Tornàs a trobar l'autopista col·lapsada.
¿De quién depende? Yo se lo acabo de decir. Las inversiones en Renfe, que no es que Rodalies, de catalanes andando una maravilla. Sí, las inversiones dependen de Adif. Las inversiones de Adif las maneja el gobierno de España, en su momento el señor Ábalos. Y al gobierno de España lo mantiene en el poder tu partido, Mónica.
Y el mío y molts més.
Sí. Si, però fos, entre ellos,
si fos només el meu partit,
si el tuyo si tira para atrás, mira, el gobierno cae.
Si fos només Junts per Catalunya,
sí, si el tuyo tira para atrás, el gobierno cae.
No, que no, si Sumar tira això, per enrere, també.
I si el PNV tira enrere, també. Saps el que és mantenir esto en via única? Tramos?
L'alcaldessa de Santa Perpètua deia una frase que per mi em sembla que resumeix molt una mica el que estem dient avui. Ella deia, els estem demanant als ciutadans que deixin el cotxe a casa i no els hi posem les infraestructures perquè ho puguin fer.
Però això hace rato.
No els hi donem alternatives.
No, i no els hi posem les infraestructures, perquè clar, quina línia que passi un tren cada hora és competitiva per a algú que se'n va a treballar. No pots esperar-te una hora a l'estació. No és competitiu, clar, no pots perdre una hora del teu dia, no? Al final. El micro està aquí, però vaja, jo... És que acabem ja, perquè és que no hi tens de més.
Jo dic que entraran operadors privats a fer rodovies i aquí és on veurem què passa.
A veure què passa. Escolteu, moltíssimes gràcies a tots tres. Cuideu-vos molt, que vagi molt bé. Ho recollim tot plegat. Nosaltres tornarem puntualment demà a partir de les 8 del matí. De seguida, companys informatius i d'esports, actualitzant les qüestions destacades del dia. I com us dèiem, nosaltres serem amb vosaltres demà a partir de les 8. Que vagi molt bé, que acabeu de tenir molt bon dia. Adéu.